Notícies en xarxa. Edició Matí. Amb Vanessa Raja.
Bon dia. El govern espanyol ha restablert des d'aquesta mitjanit els controls de fronteres per carretera. No és un tancament d'accessos, com el que demana la Generalitat, ni afecta de moment ports ni aeroports. Només poden entrar els ciutadans o residents espanyols, treballadors transfronterers i els qui acreditin causes de força major. No es descarta reforçar amb l'exèrcit aquests punts duaners i la mesura no afecta el pas de mercaderies. Ja són 7 els estats membres de la Unió Europea que apliquen aquestes restriccions per contenir la propagació del coronavirus. Un virus que a Catalunya ja ha deixat 18 morts, la majoria d'ells a causa del brot de l'Anoia. Entre els positius, que ja superen els 1.400, hi ha el president de la Generalitat, Quim Torra. Una setantena dels infectats es troben en estat greu. Així arrenquem un dia més un Notícies en Xarxa en edició especial per abordar la crisi provocada pel coronavirus. Avui és dimarts, 17 de març. Repassem altres titulars. El Consell de Ministres aprovarà avui el pla de xoc per mitigar els efectes econòmics del coronavirus. Són mesures de suport a assalariats, autònoms, empresaris i famílies. Es concretaran d'aquesta manera anuncis com la prestació per a pares i mares que s'hagin de quedar a casa per cuidar els fills, ajornament de quotes de la Seguretat Social i fórmules que facilitin els expedients de regulació d'ocupació temporals. Expedients com el que ja ha presentat SEAT sobre tota la plantilla, 14.800 treballadors, pels problemes de producció derivats d'aquesta crisi. Això afecta les plantes de Martorell, Zona Franca i una fàbrica del Prat. Mentrestant, a la Conca d'Òdena, que ja porta 5 dies de confinament, s'han habilitat dues zones d'intercanvi de mercaderies. Una mesura que va demanar els 4 alcaldes dels municipis afectats i els empresaris de l'Anoia per protegir l'economia productiva del territori. Comença a Catalunya el primer assaig clínic per evitar la transmissió del Covid-19. Hi participen unes 200 persones que han donat positiu i unes 3.000 més que hi estan en contacte, sobretot de la Conca d'Òdena i de la zona metropolitana nord. En 3 setmanes se'n podrien conèixer els resultats. Coneguem com està ara mateix la situació a la xarxa viària catalana. Previsiblement una altra jornada força tranquil·la des del RAC. Bernat Martínez, bon dia.
Bon dia, doncs sí, segona jornada on es manté una imatge poc habitual als accessos de Barcelona. Circulació fluida a les entrades i sortides de la ciutat en territori català. Des d'avui també es fan controls d'entrada al país a la Jonquera, a la P7, i per aquest motiu també queden tallades la Nacional 2 i la Nacional 260 a Portbou. També continuen els controls d'accés als municipis d'Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena. Per tant, queden tallades l'autovia 2, la C37, la C244 i la C241C. I per últim, recordar que s'aixequen totes les restriccions als vehicles de transports de mercaderies. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Com duien els transports públics des de Transmet, Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Primer de tot, informar que per evitar la propagació del Covid-19 i seguint les indicacions de l'ATM d'ajustar l'oferta a la demanda del transport públic, a partir d'avui el tramvia reduirà el servei en dia feiner en un 40%. Pel que fa a les línies metropolitanes de ferrocarrils de la Generalitat i també des d'avui el servei en hora punta serà del 60% i la resta de la jornada del 40%. Per la seva banda, Rodalies de Catalunya dona un 100% de servei i tema bé incrementa al màxim l'oferta a les línies de metro de més afluència, la línia 1, la vermella, i la línia 5, la blava, a primera hora. Aquestes reduccions s'ajusten a la davallada d'usuaris que hi ha en tot el transport públic per la menor activitat laboral i social del país. Transport públic ara mateix no registra incidències destacables a l'àrea metropolitana, segons indiquen els diferents operadors. No obstant, recordeu que els trens de les línies R5 i R60 de ferrocarrils no arriben a Igualada, confinada, finalitzen i inicien el recorregut a la Pobla de Claramunt, i que es dona servei alternatiu per carretera entre Malgrat de Mar i Blanes a la línia Raúl de Rodalies. És tot de moment des de Transmet. Bon dia.
I quin temps farà avui? Ens ho responen des del Servei Meteorològic de Catalunya, com sempre. Jordi Cruz, bon dia.
Què tal? Bon dia. Doncs avui encara ha de continuar el temporal de llevant, però ja afluixant. Aquest matí molts núvols arreu de Catalunya, encara alguna pluja més aviat feble, afectarà sobretot al sud del país, on encara la pluja pot ser abundant. Ara mateix també plou, per exemple, a la plana de Lleida. I de cara a la tarda s'obrirà alguna clariana, sobretot pel nord, tot i que encara al Pirineu pot caure algun ruixat. La cota de neu, 2.200 metres, la temperatura una miqueta més alta, fregant els 17-18 graus en alguns punts del litoral, i encara ara al matí vent de component est amb algun cop fort a la costa i a zones elevades. El mar alterat, però a partir de demà un temps ja força més tranquil. I de moment tot és del Servei Meteorològic de Catalunya.
Des d'aquesta mitjanit tornen a haver controls fronterers a les carreteres d'accés al país. Així ho ha decidit el govern espanyol per regular el flux de ciutadans que hi entren i així poder controlar l'epidèmia del coronavirus. L'executiu aclareix que no és un tancament d'accessos i que la mesura no afecta ni a ports ni tampoc l'aeroport. A partir d'aquesta ordre, només poden entrar per les fronteres terrestres amb la Unió Europea els ciutadans espanyols, els residents a Espanya, els treballadors transfronterers i tots aquells que acreditin amb documents causes de força major o de necessitat. Així ho ha anunciat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
A partir, y les indico, a partir de las 0 horas de esta noche y hasta que concluya la declaración del estado de alarma, solo se permitirá la entrada en territorio nacional por vía terrestre a los ciudadanos españoles, a los ciudadanos residentes en España también, a los trabajadores transfronterizos. Importante, la protección de las condiciones sociolaborales del conjunto de ciudadanos y a aquellos que evidentemente también acrediten documentalmente causas de fuerza mayor o situación de necesidad. Como digo, siempre mirando en la lucha contra el virus, pero también mirando al ciudadano, a la seguridad del ciudadano.
Aquesta ordre no afecta el transport de mercaderies i el govern de Pedro Sánchez no descarta ampliar-la en un futur al transport aeri i marítim. Ara s'estudiarà si és necessari reforçar els controls fronterers amb efectius de l'exèrcit. Avui també hi ha previst un nou Consell de Ministres telemàtic per aprovar el pla de xoc que ha de permetre alleugerir els efectes econòmics derivats de la crisi del coronavirus. Es tracta d'un paquet de mesures de suport a assalariats, autònoms, empresaris i a col·lectius vulnerables.
Entre les mesures es preveu agilitzar els expedients de regulació d'ocupació temporals en determinats sectors, la concessió de la prestació per desocupació sense exigir període de carència i la suspensió temporal del pagament de cotitzacions a empreses, autònoms i treballadors. L'executiu pretén anul·lar les cotitzacions obligatòries dels treballadors per compte propi durant el temps que duri l'estat d'alarma. I respecte a l'atur, els treballadors que percebin el subsidi de desocupació el rebran al 100%, sense que se'ls descompti del seu període de dret acumulat. Una altra de les iniciatives pendents de concretar i que més esperen les famílies és la prestació per als pares i mares que s'hagin de quedar a casa per tenir cura dels fills. Tot plegat, després que el govern espanyol ja hagi activat en els últims dies mesures econòmiques com la injecció de més de 18.000 milions d'euros a fi de garantir la liquiditat de petites i mitjanes empreses.
En paral·lel, el govern de la Generalitat també aprovarà avui un decret llei amb noves mesures per reduir l'impacte sobre l'activitat econòmica i l'ocupació. Aniran orientades a garantir la continuïtat de la contractació pública, demorar el pagament de tributs i oferir respostes als autònoms que s'han vist obligats a aturar la seva activitat. I mentre les administracions dissenyen plans de xoc econòmics, la crisi sanitària va passant factura a les empreses. SEAT ha presentat un ERO temporal, l'anomenat ERO, que deixarà al carrer tota la plantilla, 14.800 treballadors. D'aquesta manera, les fàbriques que té estaran tancades per causes de força major i, segons la direcció, l'activitat es recuperarà a mesura que es normalitzi la situació. En període de vigència de l'ERTO s'allargarà mentre duri la causa de força major i no es descarta que pugui ser més d'un mes. Avui hi ha una nova reunió entre direcció i comitè d'empresa per ajustar les condicions d'aquest expedient de regulació d'ocupació. I els mercats financers desperten avui després d'un altre dia. Ahir va ser de caiguda en picat. L'IBEX 35 va tancar la jornada amb una davallada de quasi el 8% després d'arribar a caure per sobre del 9%. Ni tan sols la crisi del 2008 ni la posterior recaiguda del 2011 van provocar una patacada tan forta als mercats espanyols. són 18 els morts per coronavirus a Catalunya. 12 d'aquestes víctimes estan vinculades al brot de l'Anoia. Ara mateix hi ha un total de 1.400 infectats a Catalunya, més d'una setantena en estat greu. Les últimes morts corresponen a persones que patien malalties prèvies i tenien edat avançada. En només un dia s'han comptabilitzat uns 500 positius nous, un fet que evidencia la propagació exponencial que està experimentant el virus. A tot Espanya, la xifra de contagiats frega ja els 9.000 i els morts són ja 309. Per cert, a Catalunya el protocol de les proves per detectar el coronavirus ha canviat. Des de diumenge no hi ha capacitat per fer les proves als casos lleus i només es faran les proves als malalts de risc. Entre les persones que s'hi ha diagnosticat el coronavirus, per cert, en les últimes hores hi ha el mateix president de la Generalitat, Quim Torra, que s'afegeix al positiu que ja va donar el vicepresident Pere Aragonès. Ell mateix ho ha comunicat.
Vull explicar-vos que, en havent presentat alguns dels símptomes previstos, m'he fet el test del Covid-19 que ha donat positiu de la malaltia. Us parlo des de la casa dels canonges, on ja ahir em vaig instal·lar preventivament. Us torno a demanar, com he insistit aquests dies, en ser tots molt conscients del perill d'exposar-nos i d'exposar els altres al risc del contagi.
Mentrestant, un equip d'investigació encapçalat pel científic Oriol Mitjà de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol ha posat en marxa el primer assaig clínic que es fa a Catalunya per tractar el coronavirus. Els autors de l'assaig s'han mostrat contingudament optimistes i afirmen que tindran els primers resultats en 21 dies.
A les persones afectades per coronavirus se'ls donarà un antirretroviral per baixar la càrrega vírica i que d'aquesta manera deixin de transmetre el virus. Però l'assaig no se centra només en les persones ja contagiades. L'objectiu és tant que les persones amb el virus no puguin transmetre'l com que les persones amb qui contacten no arribin a desenvolupar la malaltia. En parla Oriol Mitjà, investigador de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol.
La premissa de la qual parteix l'estudi és que és una malaltia molt transmissible. Una persona amb coronavirus és infecciosa durant 14 dies des de que comença a presentar els símptomes i la transmissió és per la secreció de virus en partícules orals. Aquesta persona infecta entre el 5 i el 15% dels seus contactes, ja siguin contactes de la llar o contactes propers de la feina. L'objectiu del nostre estudi és parar aquestes cadenes de transmissió.
Aquest assaig ha rebut el suport de la Fundació Bill i Melinda Gates. Els primers resultats es tindran en 21 dies.
Mentrestant, la Conca d'Òdena, que ja porta 5 dies de confinament, ha rebut el vistiplau del govern per habilitar dues zones d'intercanvi de mercaderies. Una mesura que van demanar tant els 4 alcaldes dels municipis afectats com la mateixa Unió Empresarial de l'Anoia, preveient que l'aïllament aniria per llarg i amb l'objectiu de protegir l'economia productiva del territori. La notícia ha estat rebuda amb alleugeriment pels veïns de la comarca. És una crònica dels companys de Canal Taronja Anoia.
L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha anunciat que la zona confinada de la Conca d'Òdena ha rebut l'autorització per habilitar uns espais per poder fer l'intercanvi de mercaderies, com des dels ajuntaments i la Unió Empresarial de l'Anoia es demanava des de feia dies.
Una de les demandes que varen fer insistentment el govern de Catalunya era l'habilitació de dos llocs de checkpoint d'intercanvi de mercaderies en el nostre territori. Que sapigueu que fa uns minuts m'han comunicat que s'ha autoritzat a fer aquest intercanvi de mercaderies i que tots els industrials del nostre territori podran entrar i sortir mercaderies en dos punts.
Aquests checkpoints per les empreses afectades pel confinament són a la zona de Ponent, a la 2, a l'enllaç amb Sant Genís, i a la zona de Llevant, a l'enllaç de la C15 i la C37, a la rotonda del Carpi. Aquestes zones ja estan obertes per poder procedir a l'intercanvi de mercaderies sense restriccions de producte o de sector. Cal recordar que els dispositius de control disposats en aquests punts treballen i vetllen perquè amb el confinament actiu es pugui fer aquest intercanvi amb totes les garanties de seguretat i de salut. Es demana paciència i prudència per evitar col·lapsar aquestes zones.
D'altra banda, l'Ajuntament de Barcelona ha previst un paquet de mesures fiscals i econòmiques per contrarrestar l'aturada de l'activitat de moltes empreses durant aquests dies. Seran exempcions fiscals i flexibilització del pagament d'alguns impostos. I és que en pocs dies la capital catalana ha baixat el seu ritme habitual amb el decret de l'estat d'alarma i el tancament de negocis i empreses que no són imprescindibles. Amb aquestes mesures, l'Ajuntament de la capital catalana vol ajudar especialment els petits comerços que estaran amb la persiana baixada durant com a mínim 2 setmanes, però que han de seguir afrontant les despeses fixes. Jaume Collboni és el primer tinent d'alcalde. Doncs no és possible poder escoltar Jaume Collboni, però en tot cas sí que és cert que feia aquestes declaracions des de casa seva, on ja fa dies que està confinat. Tarragona i Lleida, per cert, a més de Girona, també han aprovat mesures excepcionals davant l'estat d'alarma. Reduir l'activitat consistorial, limitar la circulació a la via pública, tancar parcs i jardins i confinar-se a casa, per exemple, per evitar les multes que alguns ajuntaments pensen imposar a aquells que cometen alguna imprudència. Ens amplien les dades des de TAC12.
Consistori ha suspès tota l'activitat de tots aquells serveis que no considera bàsics. En el cas dels serveis socials, però, es manté l'horari d'atenció al públic entre les 10 del matí i les 2 del migdia. D'altra banda, tot i aplaudir les diferents iniciatives de voluntariat que estan sorgint per fer front a aquesta crisi, des del Consistori Tarragoní es fa una crida a canalitzar-les des de l'Ajuntament.
Aquest cap de setmana hem fet una crida a que les iniciatives de voluntarietat es posin en coneixement de l'Ajuntament. Tant les entitats que ja fan serveis de voluntarietat com les iniciatives ciutadanes espontànies que estiguin sorgint en aquests moments per ajudar a persones vulnerables s'han d'adreçar a l'Ajuntament.
D'altra banda, pel que fa a la mobilitat, mentre duri la crisi, les zones blaves, taronges i verdes de la ciutat de Tarragona seran gratuïtes. També es prenen mesures als autobusos municipals, on no es podrà pagar en efectiu i es reduirà l'aforament dels vehicles. L'empresa municipal de transport públic reforçarà amb 2 línies més l'accés a l'Hospital Joan 23.
El govern de l'Estat fa un esforç econòmic per compensar les despeses de l'administració local derivades de la crisi sanitària. L'Ajuntament està afrontant l'extensió del coronavirus amb recursos propis que no podran fer-se efectius a les seves partides de destí i que, conseqüentment, repercutiran al ciutadà. Un impacte econòmic que també recau sobre el teixit empresarial que s'ha vist obligat a tancar. Algunes cafeteries i bars, però, no han complert la prohibició i la Urbana ha interposat 153 requeriments i 4 actes per desacatament. El consistori demana responsabilitat davant el confinament i, donant exemple, ha traslladat l'alberg per a persones sense llar del carrer Companyia al pavelló Agnès Gregori del barri de Balàfia. Davant la impossibilitat de fer complir el distanciament preventiu en la instal·lació habitual, s'ha fet el trasllat oferint 50 places per pernoctar i passar el dia evitant el contagi.
Perquè hem de donar un espai de confinament a les persones sense llar, no les podem deixar al carrer durant el dia. Seria, no només seria injust, sinó que seria perillós.
Per abastir la població d'aliments, també s'estudia activar un mercat ambulant que se sumaria al del dijous i dissabte.
No ens movem de Lleida perquè volem saber com s'està llevant la capital del Segrià en aquest tercer dia d'estat d'alarma. Tenim els companys de Lleida Televisió, l'Aitor Meritxellart i a la Núria Sirvent. Exactament, a la Rambla Ferran. No és així, Núria? Molt bon dia.
Molt bon dia, des d'una Rambla Ferran completament diferent al que estem acostumats. És que ni un diumenge dels més tranquils a Lleida, la Rambla de Ferran està així de tranquil·la. Perquè es fa una idea, aquesta és una via principal de la ciutat que uneix l'estació de trens que està just al fons del carrer amb el centre de la ciutat i, per tant, hi ha molt trànsit i molt moviment de vehicles i de vianants. Avui la imatge és totalment al contrari, és que no hi ha pràcticament ningú. Els pocs vianants que hi ha van a treballar a les entitats financeres que hi ha en aquest carrer i els pocs cotxes que hi ha doncs, també van, són de persones que van a treballar o es traslladen a altres llocs de la ciutat. Com podeu veure, també hi ha cafeteries, la majoria estan tancades des de diumenge, però aquesta precisament està oberta perquè ven pa i això sí que està permès. A més, aquí, en aquesta Rambla de Ferran, també hi ha edificis públics, com per exemple Correus, que ho tenim just aquí al costat. Una mica més enllà hi ha la Diputació de Lleida i més endarrere tenim l'OMA, que és l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, que totes elles estan tancades al públic i sí que veiem gent dintre treballant, però la majoria estan fent teletreball. En definitiva, que aquesta és una imatge molt diferent a la que estem acostumats, una Rambla de Ferran totalment o pràcticament buida. Només hi ha, com dèiem, persones, ara mateix n'estaven en una i també porta mascaretes i guants. És una imatge molt comú que estem veient pràcticament cada dia des de que s'ha decretat la prohibició de sortir al carrer, el confinament. I com dèiem, la mobilitat ha baixat moltíssim a Lleida, moltíssim des de diumenge.
Doncs Doncs interessant aquesta fotografia d'aquesta Rambla Ferran de Lleida, que habitualment a aquesta hora, com ens deia la Núria, és un formiguer de gent, doncs per gent que va a l'estació o gent que va a les oficines d'administració per fer gestions. Veiem una oficina de correus, per exemple. Per tant, interessant aquesta fotografia i es nota, evidentment, que molta gent s'està quedant a casa. Gràcies, companys de Lleida Televisió. L'Ajuntament de Girona no és una excepció i entre les mesures aprovades per evitar la propagació del coronavirus també destaca el tancament de parcs i controls als establiments oberts per garantir que compleixin els criteris bàsics de seguretat.
Des del consistori han anunciat que es tancaran durant les 24 hores tots els parcs i jardins que s'obren diàriament, com els Jardins dels Alemanys o els Jardins de la Muralla.
Els espais de jocs infantils, també els espais de jocs esportius, com pistes de bàsquet, etc., d'aquestes públiques, doncs, es prohibirà també l'accés. Parcs de salut també.
Per altra banda, des de la policia municipal també han intensificat les visites a comerços oberts per comprovar si poden obrir i si compleixen els requisits bàsics, com el límit d'aforament. Des de l'Ajuntament, a més, expliquen que per ara no s'han posat multes, sinó que s'han fet advertiments. També s'han instal·lat controls en els accessos de la ciutat per comprovar que els conductors compleixin amb els requisits de prevenció. A més, també es controla que la gent que es desplaci ho faci seguint els motius que estableix l'estat d'alarma, com per exemple per qüestions de feina i no d'oci.
Hem de fer una mica de pedagogia sobre el coronavirus, perquè exactament què hem de fer i com hem d'actuar si sospitem que tenim símptomes d'aquesta malaltia. Les autoritats sanitàries aconsellen trucar primer al 061 i, si la simptomatologia no és greu, no anar ni a urgències ni als centres d'atenció primària, als CAP, per evitar nous contagis. Justament amb la intenció d'atendre amb rapidesa els dubtes de la ciutadania, s'ha doblat el nombre de persones que atenen les trucades al telèfon de salut. Però anem a pams. Repassem d'entrada quins són els símptomes del Covid-19.
Doncs els més comuns són febre alta, dificultat per respirar, tos o malestar general. En els casos més greus, la infecció pot causar pneumònia, insuficiència respiratòria i altres complicacions. La presentació d'alguns d'aquests símptomes, però, no necessàriament vol dir que estic infectat del coronavirus. Pot tractar-se d'un simple refredat o d'una grip comuna. Les proves són les que ho han de determinar. Recordem que les persones més vulnerables solen ser persones grans, sobretot, i amb patologies de base, com ara una malaltia cardíaca o pulmonar, o problemes d'immunitat. Com em puc haver contagiat? Les dues vies principals de contagi són haver estat en contacte estret amb un cas probable o confirmat, o bé haver viatjat a una zona afectada pel brot. Si no tenim clar que complim un dels dos requisits, però tenim alguns dels símptomes detallats, hem d'anar a urgències o al CAP? D'entrada, no. Tant el Ministeri de Sanitat com el Departament de Salut demanen primer comunicar-ho als telèfons habilitats, o sigui, al 061, que s'encarregarà de fer un primer triatge. En el transcurs de la trucada ens faran un seguit de preguntes i, en funció de les respostes, ens indicaran quin és el proper pas a seguir. D'aquesta manera, no només minimitzem el risc de contagi, sinó que també evitem la saturació de les urgències hospitalàries. En el cas, però, d'haver d'anar al CAP o a urgències, cal adreçar-se directament al taulell d'admissions per informar de la sospita. No us espereu a la sala d'espera. Es posarà immediatament en marxa el circuit i us aïllaran per evitar les transmissions dins dels centres sanitaris.
I ara ens quedem amb el testimoni de l'Helena Sintes. Ella és pneumòloga de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. Tot i no estar infectada, està fent aïllament preventiu perquè és contacte de risc. Ens explica les seves sensacions i també, com a metgessa, ens dona uns consells.
Jo no estic infectada, he donat negatiu en el test, però de totes maneres, com soc contacte de risc, estic en aïllament preventiu i, per tant, he de complir el mateix protocol, no? Intento mantenir uns horaris per no trencar, mantenir el ritme circadià, anar a dormir d'hora, aixecar-me d'hora, al matí quan em llevo fer una mica d'exercici. Per últim, només volia donar un missatge, doncs, de tranquil·litat, de calma, de, com ja s'ha dit des de les institucions i autoritats sanitàries, doncs, que la gent sigui responsable. nosaltres dependrà com a societat de com evolucioni aquesta situació. Si tothom fa les mesures que s'indiquen, minimitza les sortides, no es reuneixen amb gent, el sistema podrà suportar i anar portant la situació. Si la gent no compleix aquestes mesures, doncs podem arribar a un punt de col·lapse, que és el que s'està intentant evitar. Molts ànims i una abraçada a tots.
Obrim el bloc d'esports en futbol i amb la UEFA, que ha de decidir avui com es resolen les lligues europees paralitzades per la crisi del coronavirus. Es reuniran 55 federacions i l'Associació de Clubs Europeus, que ja ha manifestat la voluntat que es completin els campionats i que s'ajorni l'Eurocopa fins al 2021. La màxima competició continental de seleccions es disputarà en 12 països, dels quals 10 tenen la competició domèstica suspesa. Cal destacar que el volum de negoci de les grans lligues europees genera 20.000 milions d'euros per temporada en drets audiovisuals. La pandèmia també afecta la Lliga ACB de bàsquet, que queda ajornada fins al 24 d'abril. Els 18 clubs que la integren ho han acordat per unanimitat. Tot i la suspensió de gairebé 2 mesos, el president de l'ACB, Antonio Martín, ha dit que la intenció continua sent la de completar el calendari sempre que la situació ho faci possible. I continuen les crides des del món de l'esport perquè la gent es quedi a casa. Els entrenadors d'alguns dels principals equips lleidatans també han volgut posar el seu grat de sorra. Una crònica que ens explica els nostres companys de Lleida Televisió.
L'aturada del món de l'esport ha enganxat els clubs i esportistes d'elit en plena temporada. Tots, però, han decidit fer cas a les recomanacions i confinar-se. Molts d'ells fins i tot han fet una crida a través de les xarxes socials. El medallista olímpic Saúl Cravioto tenia aquesta setmana el selectiu pels Jocs Olímpics que s'haurien de fer a l'estiu a Tòquio. Ara mateix és a casa amb la família.
En mi caso, pues bueno, yo esta semana tenía una prueba de selección muy importante para ir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero bueno, creo que ahora mismo no es momento de pensar en eso, es momento de ser solidario, de colaborar, y lo más importante en esta vida es la salud.
Igual passa als esports d'equip, tots ells confinats a casa i amb els estrangers i els jugadors que no són de Lleida, que han tornat als seus països i ciutats d'origen.
La xarxa de comunicació local.
La violinista recentment guanyadora d'un Grammy, Nicola Benedetti, arriba a la temporada de cambra de l'Auditori amb un supertrio format amb el violoncel·lista Leonard Elschenbroch i el pianista Alexei Griniuk.
El repertori comptarà amb 2 trios de Robert Schumann i Johannes Brahms i amb tot un clàssic cambrístic del segle XX de Wolfgang Grimm. La tercera, Fredmas Zenan.
Venda d'entrades a auditori.cat.
L'endevinalla de la quincalla. Una producció de Judit Cubeña Guàrdia per a Ràdio L'Escala.
Ja som aquí els de l'endevinalla de la quincalla. Cada setmana us portem frases fetes, dites i refranys recollides per no perdre cap paraula. El català només ens té nosaltres. Recordeu de compartir-lo amb tothom.
Judit, avui què ens portes?
Doncs tot de dites que comencen amb la lletra P.
P. P de...
P de proverbi, com aquest. Pren les coses tal com són, o si no, vés-te'n del món.
Caram, que taxativa. Jo en sé una altra, que diu, persona pobra a tot arreu fanosa.
Quanta raó. Com aquesta altra que diu, per la vida es perd la vida.
I poc parlar fa saviesa.
Sí, senyor. I panxa plena fa bullici.
Poc que val mala aventura o pel bon camí no es fa marrada.
I si els donem els resultats del de la setmana anterior? Era aquell tan llarg.
Ui, sí, el que feia així. El marxant de Montagut, la parròquia ha ben perdut, per boca clos i sorrut. I, en canvi, el grill de Bellcaire, per massa trempat i garlaire, l'han foscut 20 cops en l'aire. Així és que, Rabassó, mai no sabràs per quin cantó va la culpa i la raó.
Vinga, ara que encertin, com acaba aquest? Pedra rodolissa, no... Ta-ta...
Truqueu, digueu-nos com acaba el proverbi.
Que la bona paraula amaneix la taula.
Heu escoltat l'Endevinalla de la Quincalla, amb les veus de Judit Cubenya Guàrdia i Abel Font.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa. Edició Matí. Amb Vanessa Raja.
Bon dia. El govern espanyol ha restablert des d'aquesta mitjanit els controls de fronteres per carretera. No és un tancament d'accessos com el que demana la Generalitat, ni afecta de moment ports ni aeroports. Només poden entrar els ciutadans o residents espanyols, treballadors transfronterers i els qui acreditin causes de força major. No es descarta reforçar amb l'exèrcit aquests punts duaners i la mesura no afecta el pas de mercaderies. Ja són 7 els estats membres de la Unió Europea que apliquen aquestes restriccions per contenir la propagació del coronavirus. Un virus que a Catalunya ja ha deixat 18 morts, la majoria d'ells a causa del brot de l'Anoia. Entre els positius, que ja són més de 1.400, hi ha el mateix president de la Generalitat, Quim Torra. Una setantena dels infectats es troben en estat greu. Un dia més, edició especial de Notícies en xarxa per abordar la crisi provocada pel coronavirus. Avui és dimarts, 17 de març, repassem altres titulars, com que el Consell de Ministres aprovarà avui el pla de xoc per mitigar els efectes econòmics del coronavirus. Són mesures de suport a assalariats, autònoms, empresaris i famílies. Es concretaran d'aquesta manera anuncis com la prestació per a pares i mares que s'hagin de quedar a casa per cuidar dels fills, ajornaments de quotes de la Seguretat Social i fórmules que facilitin els expedients de regulació d'ocupació temporals. Expedients com el que ja ha presentat SEAT sobre tota la plantilla, 14.800 treballadors pels problemes de producció derivats d'aquesta crisi. Això afecta les plantes de Martorell, Zona Franca i una fàbrica del Prat. Mentrestant, a la Conca d'Òdena, que ja porta 5 dies de confinament, s'ha habilitat una zona d'intercanvi de mercaderies, una mesura que van demanar els 4 alcaldes dels municipis afectats i els empresaris de l'Anoia per protegir l'economia productiva d'aquest territori. I ha començat el primer assaig clínic per evitar la transmissió del Covid-19. Hi participen unes 200 persones que han donat positiu i unes 3.000 més que hi han estat en contacte, sobretot d'aquesta zona de la Conca d'Òdena i de la zona metropolitana nord. En 3 setmanes se'n podrien conèixer els resultats. Fem un cop d'ull al trànsit. Com està la xarxa viària a aquesta hora, 8:15 del matí, des del RAC? Bernat Martínez, bon dia.
Bon dia. Segona jornada atípica pel que fa a l'estat del trànsit a les carreteres catalanes. Es manté una imatge poc habitual, per exemple, als accessos de Barcelona, amb una circulació molt fluida a aquesta hora del matí, a les entrades i sortides de la ciutat. I també en territori català, des d'avui, destaquen els controls que es fan d'entrada al país per la Jonquera, la P7. Per aquest motiu també queden tallades la Nacional 2 i la Nacional 260 a Portbou. També continuen els controls d'accés als municipis d'Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena, i per tant queden tallades l'autovia 2, la C37, la C244 i la C241C. Per últim, recordem informació de servei que s'aixequen totes les restriccions als vehicles de transports de mercaderies per poder garantir el subministrament de béns essencials. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Mirem ara la xarxa de transports públics des de Transmet. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Primer de tot, informa que per evitar la propagació del Covid-19 i seguint les indicacions de l'ATM d'ajustar l'oferta a la demanda del transport públic, a partir d'avui el tramvia reduirà el servei en dia feiner en un 40%. Pel que fa a les línies metropolitanes de ferrocarrils de la Generalitat, i també des d'avui el servei en hora punta serà del 60% i la resta de la jornada del 40%. Per la seva banda, Rodalies de Catalunya dona un 100% de servei. Ítem AB incrementa al màxim l'oferta a les línies de metro de més afluència, la línia 1, la vermella, i la línia 5, la blava, a primera hora. Aquestes reduccions s'ajusten a la davallada d'usuaris que hi ha en tot el transport públic per la menor activitat laboral i social del país. Transport públic ara mateix no registra incidències destacables a l'àrea metropolitana de Barcelona, segons indiquen els operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. No obstant, recordeu que els trens en les línies R6 i R60 de ferrocarrils no arriben a Igualada, finalitzen i inicien el recorregut a la Pobla de Claramunt, i que es dona servei alternatiu per carretera entre Malgrat de Mar i Blanes a la línia R1 de Rodalies. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
I ara fem un cop d'ull a la previsió del temps des del Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Cruz, bon dia. Em sembla que no és possible escoltar aquesta previsió del temps. Intentem recuperar-la. Ara sí, Jordi Cruz, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Bon
doncs
dia.
Sí, a poc a poc ha d'anar afluixant el temporal de llevant, que hi va deixar molta pluja, sobretot al massís del Port, també al Pirineu més occidental. Aquest matí encara continuaran els núvols, afectant a tota Catalunya. Encara pot ploure una miqueta aquí i allà, sobretot cap al sud del país. Ara mateix també plou, per exemple, a la plana de Lleida. I de cara a la tarda sembla que s'obliran algunes clarianes, sobretot pel nord del país, tot i que al Pirineu encara podria caure algun ruixat. La pluja s'anirà restringint al sud, a les comarques de l'Ebre. La cota de neu avui pujarà fins als 2.200 metres. També pujarà una miqueta la temperatura. En general no passarem dels 16 o 17 graus, sobretot al litoral, una miqueta més fresqueta cap a l'interior. I el vent, a poc a poc, també ha d'anar afluixant. Avui encara bufarà vent de llevant, en cops moderats o forts, sobretot a la costa i també a zones elevades, però anirà afluixant. I el mar encara ha alterat aquest matí a tota la costa catalana, a la tarda ja només al sud, i serà a partir de demà quan el temps ja sigui més assolellat i la temperatura torni a pujar. Ara mateix l'ambient és fresc, però no fa gaire fred. Tenim 15 graus a Barcelona, n'hi ha 14 a Tarragona, 12 a Lleida i 11 a Girona. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Des d'aquesta mitjanit tornen a haver controls fronterers a les carreteres d'accés al país. Així ho ha decidit el govern espanyol per regular el flux de ciutadans que hi entren per controlar també l'epidèmia del coronavirus. L'executiu aclareix que no és un tancament d'accessos i que la mesura no afecta ni a ports ni a aeroports. A partir d'aquesta ordre només poden entrar per les fronteres terrestres amb la Unió Europea els ciutadans espanyols, els residents a Espanya, els treballadors transfronterers i tots aquells que acreditin amb document causes de força major o de necessitat. Així ho ha anunciat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
A partir, y les indico, a partir de las 0 horas de esta noche y hasta que concluya la declaración del estado de alarma, solo se permitirá la entrada en territorio nacional por vía terrestre a los ciudadanos españoles, a los ciudadanos residentes en España también, a los trabajadores transfronterizos. Importante, la protección de las condiciones sociolaborales del conjunto de ciudadanos y a aquellos que evidentemente también acrediten documentalmente causas de fuerza mayor o situación de necesidad. Como digo, siempre mirando en la lucha contra el virus, pero también mirando al ciudadano, a la seguridad del ciudadano.
Aquesta ordre no afecta el transport de mercaderies i el govern de Pedro Sánchez no descarta ampliar-la en un futur al transport aeri i marítim. Ara s'estudiarà si és necessari reforçar els controls fronterers amb efectius de l'exèrcit. La mesura s'ha pres conjuntament amb els governs europeus que han celebrat una conferència telemàtica de ministres d'Interior i de Salut. Avui, a més, hi ha prevista a les 5 de la tarda una altra cimera, en aquest cas de caps d'estat i de govern, també en la distància. De moment són 7 els països comunitaris que ja controlen també les seves fronteres terrestres. Són Alemanya, Àustria, Dinamarca, Polònia, Lituània, Hongria i la República Txeca. Per cert, que la Unió Europea ha proposat al conjunt dels 27 prohibir l'entrada de ciutadans no comunitaris durant 30 dies prorrogables, si és necessari, per evitar la propagació del virus. I avui també hi ha previst un nou Consell de Ministres telemàtic per aprovar el pla de xoc que ha de permetre alleugerir els efectes econòmics derivats de la crisi del coronavirus. Es tracta d'un paquet de mesures de suport a assalariats, autònoms, empresaris i col·lectius vulnerables.
Entre les mesures es preveu agilitzar els expedients de regulació d'ocupació temporals en determinats sectors, la concessió de la prestació per desocupació sense exigir període de carència i la suspensió temporal del pagament de cotitzacions a empreses, autònoms i treballadors. L'executiu pretén anul·lar les cotitzacions obligatòries dels treballadors per compte propi durant el temps que duri l'estat d'alarma. I respecte a l'atur, els treballadors que percebin el subsidi de desocupació el rebran al 100%, sense que se'ls descompti del seu període de dret acumulat. Una altra de les iniciatives pendents de concretar i que més esperen les famílies és la prestació per als pares i mares que s'hagin de quedar a casa per tenir cura dels fills. Tot plegat, després que el govern espanyol ja hagi activat en els últims dies mesures econòmiques com la injecció de més de 18.000 milions d'euros a fi de garantir la liquiditat de petites i mitjanes empreses.
En paral·lel, el govern de la Generalitat també aprovarà avui un decret llei amb noves mesures per reduir l'impacte sobre l'activitat econòmica i l'ocupació. Aniran orientades a garantir la continuïtat de la contractació pública, demorar el pagament de tributs i oferir respostes als autònoms que s'han vist obligats a aturar la seva activitat. I mentre les administracions dissenyen plans de xoc econòmics, la crisi sanitària va passant factura a les empreses. SEAT ha presentat un ERO temporal, un ERTO exactament, que deixarà al carrer tota la plantilla, 14.800 treballadors. D'aquesta manera, la fàbrica de Martorell, per exemple, estarà tancada per causes de força major i, segons la direcció, l'activitat es recuperarà a mesura que es normalitzi la situació. El període de vigència d'aquest ERTO s'allargarà mentre duri la causa de força major i no es descarta que pugui ser més d'un mes. Avui hi ha una nova reunió entre direcció i comitè d'empresa per ajustar les condicions d'aquest expedient de regulació d'ocupació. I també l'expectativa dels mercats financers, a veure com desperten a les 9 del matí després d'una altra jornada, la d'ahir, de caiguda en picat. L'IBEX 35 va tancar la jornada amb una davallada de gairebé el 8% després d'arribar a caure per sobre del 9%. Ni tan sols la crisi del 2008 ni la posterior recaiguda del 2011 van provocar una patacada tan forta als parquets espanyols. Ja són 18 hores d'ara els morts per coronavirus a Catalunya. 12 d'aquestes víctimes estan vinculades al brot de l'Anoia. Ara mateix hi ha un total de 1.400 infectats a Catalunya, més d'una setantena en estat greu. Les últimes morts corresponen a persones que patien malalties prèvies i tenien edat avançada. En només un dia s'han comptabilitzat uns 500 positius nous, un fet que evidencia la propagació exponencial que està experimentant el virus. A tot Espanya, la xifra de contagiats frega ja els 9.000 i els morts arriben als 309. Per cert, a Catalunya el protocol de les proves per detectar el coronavirus ha canviat. Ara ja no hi ha capacitat per fer les proves als casos lleus i només es faran als malalts de risc. Entre les persones que s'hi ha diagnosticat el coronavirus hi ha el mateix president de la Generalitat, Quim Torra, que s'afegeix al positiu que ja va donar també el vicepresident Pere Aragonès. Ell mateix ho ha comunicat.
Vull explicar-vos que, en havent presentat alguns dels símptomes previstos, m'he fet el test del Covid-19 que ha donat positiu de la malaltia. Us parlo des de la casa dels canonges, on ja ahir em vaig instal·lar preventivament. Us torno a demanar, com he insistit aquests dies, en ser tots molt conscients del perill d'exposar-nos i d'exposar els altres al risc del contagi.
Mentrestant, un equip d'investigadors encapçalat pel científic Oriol Mitjà de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol ha posat en marxa el primer assaig clínic que es fa a Catalunya per tractar el coronavirus. Els autors de l'assaig s'han mostrat contingudament optimistes i afirmen que tindran els primers resultats en 21 dies.
A les persones afectades per coronavirus se'ls donarà un antirretroviral per baixar la càrrega vírica i que d'aquesta manera deixin de transmetre el virus. Però l'assaig no se centra només en les persones ja contagiades. L'objectiu és tant que les persones amb el virus no puguin transmetre'l com que les persones amb qui contacten no arribin a desenvolupar la malaltia. En parla Oriol Mitjà, investigador de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol.
La premissa de la qual parteix l'estudi és que és una malaltia molt transmissible. Una persona amb coronavirus és infecciosa durant 14 dies des de que comença a presentar els símptomes i la transmissió és per la secreció de virus en partícules orals. Aquesta persona infecta entre el 5 i el 15% dels seus contactes, ja siguin contactes de la llar o contactes propers de la feina. L'objectiu del nostre estudi és parar aquestes cadenes de transmissió.
Aquest assaig ha rebut el suport de la Fundació Bill i Melinda Gates. Els primers resultats es tindran en 21 dies.
Mentrestant, a la conca d'Òdena, que ja porta 5 dies de confinament, ha rebut el vistiplau del govern per habilitar dues zones d'intercanvi de mercaderies. Una mesura que van demanar tant els quatre alcaldes dels municipis afectats com la Unió Empresarial de l'Anoia, preveient que l'aïllament aniria per llarg i amb l'objectiu de protegir l'economia productiva del territori. Però hi ha una altra realitat, que és la dels municipis que estan a tocar d'aquests pobles que estan confinats i que, òbviament, també trastoca la seva vida quotidiana. Per això estem en disposició de parlar amb el senyor David Sánchez. Ell és alcalde de Jorba, un d'aquests municipis que estan a tocar dels quatre confinats. Senyor Sánchez, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
A veure, tot plegat, com els afecta a vostès, que, com dèiem, fan frontera amb aquests municipis? Com ho porten?
Sí, efectivament. Tal com comentaves, doncs, a la Conca d'Òdena, quatre municipis de la Conca d'Òdena, doncs, es va decretar un confinament. Sí que és veritat que d'altres municipis que estem inclosos també en la mateixa conca, però que no estem inclosos, doncs, en aquest confinament, doncs també això ens ha afectat de manera directa. El motiu bàsic és perquè, doncs, tenim aquests quatre municipis una mica tenen una realitat socioeconòmica, doncs, específica. La majoria, doncs, de veïns, parlo ara en el cas concret de Jorba, doncs, treballen o s'abasteixen de productes, sigui de menjar, sigui de qualsevol altra mena, doncs, en aquesta ciutat, i sobretot especialment en la capital, en Igualada, i per tant, doncs, l'afectació també és real. Sí que és veritat que tenim una certa llibertat de moviment cap a altres municipis, doncs, per anar a buscar aquests productes, tal com ens recomana, doncs, el FECAT, i que siguin únicament, doncs, per abastiment d'alimentació i neteja, però l'afectació, doncs, evidentment hi és, existeix.
En tot cas, clar, com que hi ha aquesta limitació de moviments d'aquests veïns dels municipis, és evident que a Jorba segurament que hi ha veïns que van a treballar alguns d'aquests municipis, que hi ha un contacte directe, la qual cosa els afecta directament, i aquesta gent ara mateix no pot anar a treballar, per exemple, no?
Efectivament, aquells que tenen els, doncs, el centre de treball a la ciutat d'Igualada, de Montbui, de Vilanova o d'Òdena, doncs malauradament el confinament ha evitat que puguin accedir als seus centres de treball.
Alcalde, a Jorba han tingut contagis? Tenen coneixement de casos declarats de coronavirus?
No tenim ara mateix casos declarats. També és veritat que el departament, i amb bon criteri, doncs no ens comunica les persones que han estat afectades per aquest virus per una qüestió de privacitat, i creiem i demanem, sí que és veritat que feu la vostra tasca periodística, però doncs, en aquest cas us convidem a que no esbrineu, doncs, el nom de les persones o qui va ser el cas índex, el primer cas de la zona, però de moment no tenim cap coneixement de cap virus.
Una de les notícies... Sí, alcalde, d'acord, queda clar. Una de les notícies és això, aquestes dues zones d'intercanvi de mercaderies que s'ha autoritzat. Què suposa això? Perquè és facilitar una mica la feina, que ja és prou complicada en aquesta zona, no?
Que això suposa que dintre d'aquesta zona, dintre d'aquests quatre municipis, sí que seguia existint aquesta activitat, diguem-ne, industrial, aquesta activitat laboral. Hi havia moltes empreses que estaven, doncs, patint perquè no podien, doncs, treure de la zona, especialment, o accedir a la zona determinats productes, determinats béns, per la continuació de la seva activitat. I això sí que representava, doncs, un important greuge comparatiu amb la resta, doncs, de Catalunya. Sí que és veritat que hem de tenir com a primer element, com a primer criteri, la prevenció, evitar la propagació de la malaltia, però en aquest cas concret, doncs, vam demanar al govern, i així finalment, doncs, s'ha acabat confirmant, que permetés, amb unes determinades condicions, amb un determinat protocol, doncs, aquest intercanvi de mercaderies, i finalment va ser així.
Quan entrarà en funcionament aquesta zona?
No ho sabem, perquè ara mateix també és veritat que depèn del govern espanyol, doncs, l'aplicació de determinades zones, i el sabeu l'altre dia, doncs, decretant-se doncs, l'estat d'alerta, és el govern espanyol qui finalment acaba donant el seu vistiplau a determinades mesures. No sabem exactament quan aquestes i altres mesures doncs, podran ser efectives.
En tot cas, seguirem amb atenció com evoluciona tot plegat en aquesta zona concreta del país, amb aquest confinament de 4 municipis des de divendres passat i, òbviament, una situació que repercuteix de forma directa als municipis del voltant, com és el de Jorba. N'hem parlat amb el seu alcalde, el senyor David Sánchez. Moltíssimes gràcies per atendre'ns, alcalde. Molts ànims. Endavant, força.
Gràcies a vosaltres.
I ara, per què no? Fem una miqueta de pedagogia sobre això del coronavirus, perquè n'estem parlant molt, però potser també estaria bé, per exemple, esbrinar quins són els seus símptomes i què hem de fer si en notem algun.
Doncs els més comuns són febre alta, dificultat per respirar, tos o malestar general. En els casos més greus, la infecció pot causar pneumònia, insuficiència respiratòria i altres complicacions. La presentació d'alguns d'aquests símptomes, però, no necessàriament vol dir que estigui infectat del coronavirus. Pot tractar-se d'un simple refredat o d'una grip comuna. Les proves són les que ho han de determinar. Recordem que les persones més vulnerables solen ser persones grans, sobretot, i amb patologies de base, com ara una malaltia cardíaca o pulmonar, o problemes d'immunitat. Com em puc haver contagiat? Les dues vies principals de contagi són haver estat en contacte estret amb un cas probable o confirmat, o bé haver viatjat a una zona afectada pel brot. Si no tenim clar que complim un dels dos requisits però tenim alguns dels símptomes detallats, hem d'anar a urgències o al CAP? D'entrada, no. Tant el Ministeri de Sanitat com el Departament de Salut demanen primer comunicar-ho als telèfons habilitats, o sigui, al 061, que s'encarregarà de fer un primer triatge. En el transcurs de la trucada ens faran un seguit de preguntes i en funció de les respostes ens indicaran quin és el proper pas a seguir. D'aquesta manera, no només minimitzem el risc de contagi, sinó que també evitem la saturació de les urgències hospitalàries. En el cas, però, d'haver d'anar al CAP o a urgències, cal adreçar-se directament al taulell d'admissions per informar de la sospita. No us espereu a la sala d'espera. Es posarà immediatament en marxa el circuit i us aïllaran per evitar les transmissions dins dels centres sanitaris.
És ben sabut que un dels grups de risc més evident de patir el coronavirus i els seus efectes és la gent gran, una gent gran que al matí se li recomana que no surti de casa precisament per evitar riscos. I el sector de la dependència el que fa és sol·licitar noves mesures davant aquesta crisi i per això el que diuen és que s'ha de fer alguna cosa perquè aquesta gent estigui ben atesa. Parlem amb Carles Campuzano i és portaveu de la taula del tercer sector, director del DINCAT, de la Federació Catalana de Discapacitat Intel·lectual. Senyor Campuzano, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ara mateix, què us preocupa més amb tota aquesta gent gran també confinada i recomanada que es quedi a casa?
Sí, aquí el sector social té el doble repte. El repte del conjunt de la comunitat, que és el repte d'evitar la propagació del virus i, per tant, entomar totes les mesures de precaució i confinament que siguin necessàries, però alhora mantindre l'atenció a un col·lectiu molt ampli de ciutadans que depenen justament de les entitats socials. Estem parlant, efectivament, de persones grans, estem parlant de persones amb discapacitat, estem parlant d'altres col·lectius en risc. Ens preocupa tindre les capacitats durant les properes setmanes de mantindre aquesta atenció en un context de que el virus encara es continuarà propagant i ens preocuparà, a més, els escenaris que se situen des del punt de vista econòmic i social, també per al teixit del tercer sector, no? Aquí existeix un repte immediat, que és aquest repte d'evitar la propagació i el mantenir de l'atenció a persones vulnerables, fràgils, que depenen de les entitats, però també hi ha el repte econòmic i social de que aquesta situació no s'emporti per endavant aquest teixit social. I estem traslladant tant al govern de l'Estat com en el govern de la Generalitat que en els plans de xoc econòmic es posin en marxa en els propers dies, hem d'estar amatent al Consell de Ministres d'avui, el tercer sector social mereixi tota l'atenció dels nostres governs.
Ara mateix aquests col·lectius, gent gran, discapacitats, estan sent ben atesos? Els podeu atendre bé?
Les entitats s'estan esforçant per atendre les persones amb dificultats, a vegades amb necessitats de materials per garantir la protecció dels propis treballadors, però l'esforç que estan fent els treballadors dels serveis socials prestats a través d'entitats per mantindre l'atenció està sent enorme en el conjunt del país, no? I també des de la taula del tercer sector volem fer aquest reconeixement a tots els professionals d'aquestes entitats, perquè són persones que per mantindre l'atenció en els seus usuaris estan assumint també els seus corresponents riscos, no? I per tant també reclamem aquest suport i aquest reconeixement de la ciutadania en aquesta feina que fan els professionals de l'atenció a les persones més vulnerables i bràvics. Estan fent un veritable servei públic.
Tenim entitats com, per exemple, Càritas, que demanava ajuda, per exemple, a estudiants per poder repartir aliments. El Banc dels Aliments també té intenció de posar en marxa una campanya per recollir menjar, ni que sigui via online, i poder repartir aquests aliments. Ara mateix és la principal preocupació que aquesta gent no li falti, sobretot, el menjar?
Aquesta és una de les qüestions. Pensi vostè que hi ha persones grans i també infants que, en el cas dels infants, a través de les beques menjador, tenien un suport econòmic de l'administració per poder garantir doncs, aquesta alimentació. Persones grans que dinaven en centres de dia i que avui tancat el centre de dia doncs, han de rebre a casa seva aquest menjar. En aquest sentit, em consta, per exemple, que en el cas de la ciutat de Barcelona, les entitats amb l'Ajuntament estan establint els mecanismes de logística que permetin fer arribar aquesta alimentació a casa de les persones. Crec que aquí tot el sector s'està articulant al costat de les administracions per garantir aquestes necessitats bàsiques. Ara bé, aquí també hem de situar un escenari en el que en els propers dies els treballadors que estan atents a les persones es vegin afectats també per la propagació del virus i, per tant, s'hagin de mobilitzar més recursos de persones per continuar atenent en els nostres usuaris. Aquest és un repte que haurem d'afrontar en els propers dies.
Clar, perquè es poden trobar amb això, que els hi faltin mans per poder atendre aquestes persones. Perquè hi ha baixes, també.
Evidentment, aquest és un repte que tenim. De moment, la gent està, les entitats estan organitzant d'una manera per minimitzar al màxim la possibilitat d'aquests contagis, però en funció de l'evolució de la pandèmia, en funció de la seva capacitat de propagar-se, un dels riscos que haurem d'afrontar en els propers dies és justament la necessitat de reforçar noves persones via voluntariat i contractacions. Caldrà veure com es fa la garantia d'aquests serveis, perquè estem parlant sovint de persones que sense l'atenció en una residència o una llar residència no tenen una casa on poder ser acollides, o persones que estan a casa necessiten a casa seva algun tipus de suport i sense alternatives. En aquest cas no hi ha pla B possible que no sigui que una altra persona atengui en aquesta persona especialment fràgil, especialment vulnerable.
Sens dubte és una situació molt, molt complexa per tothom i especialment per determinats sectors. Carles Campuzano, portaveu de la taula del tercer sector i també director del DINCAT, moltíssimes gràcies per haver-nos-ho explicat aquí a Notícies en Xarxa. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Seguim pendents de l'evolució del coronavirus en aquesta edició especial informativa del Next Matí.
La xarxa de comunicació local.
Si haguessis nascut en una altra terra, podria ser blanc, podria ser negre.
La xarxa de comunicació local.
Soy Jordi Ollero y os invito cada martes de 10 a 11 de la noche a escuchar El Envelat, un programa que te traslada a la música del siglo XX, desde los años 50 hasta finales de los 70. Cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio San Vicente.
Soñaba yo y soñabas tú.
Una setantena dels infectats es troben en estat greu. Així arrenquem un dia més un Notícies en Xarxa en edició especial per abordar la crisi provocada pel coronavirus. Avui és dimarts, 17 de març. Repassem altres titulars que passen pel Consell de Ministres, que aprovarà avui un pla de xoc per mitigar els efectes econòmics del coronavirus. Són mesures de suport a assalariats, autònoms, empresaris i famílies. Es concretaran d'aquesta manera anuncis com la prestació per a pares i mares que s'hagin de quedar a casa per cuidar fills, ajornaments de quotes de la Seguretat Social i fórmules que facilitin els expedients de regulació d'ocupació temporals. Expedients com el que ja ha presentat SEAT sobre tota la plantilla, 14.800 treballadors pels problemes de producció derivats d'aquesta crisi. Això afecta les plantes de Martorell, Zona Franca i una fàbrica del Prat. Mentrestant, i a la Conca d'Òdena, que ja porta 5 dies de confinament, s'ha habilitat dues zones d'intercanvi de mercaderies, una mesura que van demanar els 4 alcaldes dels municipis afectats i els empresaris de l'Anoia per protegir l'economia productiva del territori. I ha començat a Catalunya el primer assaig clínic per evitar la transmissió del Covid-19 i participen unes 200 persones que han donat positiu i unes 3.000 més que hi han estat en contacte, sobretot de la Conca d'Òdena i de la zona metropolitana nord. En 3 setmanes se'n podrien conèixer els primers resultats. Fem ara un cop d'ull a la xarxa viària catalana. Des del RAC, Bernat Martínez, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs un trànsit poc habitual un dia més, aquesta segona jornada, on es veuen els accessos de Barcelona amb una circulació molt fluida, les entrades i sortides de la ciutat i en territori català, que des d'avui es fan controls d'entrada al país a la Jonquera per l'AP7. Per aquest motiu també queden tallades la Nacional 2 aquí a la Jonquera i la Nacional 260 a Portbou. També continuen els controls d'accés als municipis d'Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena. I, per tant, en aquesta zona queden tallades l'autovia 2, la C37, la C244 i també la C241C. Per últim, cal recordar que s'aixequen totes les restriccions als vehicles de transports de mercaderies per tal de garantir el subministrament de béns essencials. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Ara veiem com està la situació dels transports públics. Des de Transmet, Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Primer de tot, informar que per evitar la propagació del Covid-19 i seguint les indicacions de l'ATM d'ajustar l'oferta a la demanda del transport públic, a partir d'avui el tramvia redueix el servei en via feina en un 40%. Pel que fa a les línies metropolitanes de ferrocarrils de la Generalitat i també des d'avui el servei en hora punta és del 60% i la resta de la jornada del 40%. Per la seva banda, Rodalies de Catalunya dona un 100% de servei i tema bé incrementa al màxim l'oferta a les línies de metro de més afluència, la línia 1, la vermella, i la línia 5, la blava, a primera hora. Aquestes reduccions s'ajusten a la davallada d'usuaris que hi ha en tot el transport públic per la menor activitat laboral i social del país. Transport públic que ara mateix no registra incidències destacables, segons indiquen metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. No obstant, recordeu que els trens de les línies R6 i R60 de ferrocarrils no arriben a Igualada, que està confinada. Finalitzen i inicien el recorregut a la Pobla de Claramunt. La R3 de Rodalies finalitza a Puigcerdà i es dona servei alternatiu per carretera entre Malgrat de Mar i Blanes a la línia R1 de Rodalies. De moment és tot des de Transmet. Molt bon dia.
I ara, com duia la previsió del temps, des del Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Cruz, bon dia.
Què tal, bon dia? Doncs avui, aquest matí, encara pot ploure una miqueta aquí i allà degut a aquest temporal de llevant que va afluixant, però que ara mateix encara deixa pluja, sobretot al sud del país, també a la plana de Lleida. De cara a la tarda, doncs, sembla que s'obriran algunes clarianes, però encara podria caure algun ruixat al Pirineu, amb neu per damunt dels 2.200 metres, i la pluja s'anirà restringint també al sud del país. La temperatura avui una miqueta més alta, però com a molt arribarem fins als 17 graus a la costa, vent de llevant amb algun cop fort al litoral i també a zones elevades, i el mar encara força alterat. Però a partir de demà el temps ja serà més assolellat i pujarà la temperatura. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Des d'aquesta mitjanit tornen a haver controls fronterers a les carreteres d'accés al país. Així ho ha decidit el govern espanyol per regular el flux de ciutadans que hi entren per controlar així l'epidèmia del coronavirus. L'executiu aclareix que no és un tancament d'accessos i que la mesura no afecta ni a ports ni aeroports. A partir d'aquesta ordre, només poden entrar per les fronteres terrestres amb la Unió Europea els ciutadans espanyols, els residents a Espanya, els treballadors transfronterers i tots aquells que acreditin amb documentació causes de força major o de necessitat. Així ho ha anunciat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
A partir, y les indico, a partir de las 0 horas de esta noche y hasta que concluya la declaración del estado de alarma, solo se permitirá la entrada en territorio nacional por vía terrestre a los ciudadanos españoles, a los ciudadanos residentes en España también, a los trabajadores transfronterizos. Importante, la protección de las condiciones sociolaborales del conjunto de ciudadanos y a aquellos que evidentemente también acrediten documentalmente causas de fuerza mayor o situación de necesidad. Como digo, siempre mirando en la lucha contra el virus, pero también mirando al ciudadano, a la seguridad del ciudadano.
Aquesta ordre no afecta el transport de mercaderies i el govern de Pedro Sánchez no descarta ampliar-la en un futur al transport aeri i marítim. Ara s'estudiarà si és necessari reforçar els controls fronterers amb efectius de l'exèrcit. La mesura s'ha pres conjuntament amb els governs europeus que han celebrat una conferència telemàtica de ministres d'Interior i de Salut. Avui, a més, hi ha prevista una cimera de caps d'estat i de govern també via telemàtica a les 5 de la tarda. De moment són 7 els països comunitaris que ja controlen també les seves fronteres terrestres. Són Alemanya, Àustria, Dinamarca, Polònia, Lituània, Hongria i la República Txeca. Per cert que la Unió Europea ha proposat al conjunt dels 27 prohibir l'entrada de ciutadans no comunitaris durant 30 dies prorrogables, si és necessari, per evitar la propagació del virus. Avui també hi ha previst un nou Consell de Ministres, també en la distància, per aprovar el pla de xoc que ha de permetre alleugerir els efectes econòmics derivats de la crisi del coronavirus. Es tracta d'un paquet de mesures de suport a assalariats, a autònoms, a empresaris i també a col·lectius vulnerables.
Entre les mesures es preveu agilitzar els expedients de regulació d'ocupació temporals en determinats sectors, la concessió de la prestació per desocupació sense exigir període de carència i la suspensió temporal del pagament de cotitzacions a empreses, autònoms i treballadors. L'executiu pretén anul·lar les cotitzacions obligatòries dels treballadors per compte propi durant el temps que duri l'estat d'alarma. I respecte a l'atur, els treballadors que percebin el subsidi de desocupació el rebran al 100% sense que se'ls descompti del seu període de dret acumulat. Una altra de les iniciatives pendents de concretar i que més esperen les famílies és la prestació per als pares i mares que s'hagin de quedar a casa per tenir cura dels fills. Tot plegat, després que el govern espanyol ja hagi activat en els últims dies mesures econòmiques com la injecció de més de 18.000 milions d'euros a fi de garantir la liquiditat de petites i mitjanes empreses.
En paral·lel, el govern de la Generalitat també aprovarà avui un decret llei amb noves mesures per reduir l'impacte sobre l'activitat econòmica i l'ocupació. Aniran orientades a garantir la continuïtat de la contractació pública, demorar el pagament de tributs i oferir respostes als autònoms que s'han vist obligats a aturar la seva activitat. I, de fet, més conseqüències econòmiques d'aquest coronavirus, perquè SEAT, per exemple, ha presentat aquest dilluns un ERO temporal, un ERTO, que és una paraula que ens haurem d'acostumar a partir d'ara, que afecta a la totalitat de la plantilla, 14.800 treballadors. L'empresa assegura que es tracta d'una mesura de força major i que, tot i que s'aplicarà a tots els seus treballadors, després s'anirà acotant en funció de les necessitats. En volem saber més, per això en parlem amb el senyor Matías Carnero, president del Comitè d'Empresa de SEAT. Senyor Carnero, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ara, està justificada aquesta decisió de la direcció?
Bueno, hoy esta decisión la tomaremos esta tarde, pues a las 3 de la tarde tenemos tiempo con la dirección para analizar una vez que hemos analizado la documentación que entregó ayer y pendiente de la parte económica y de las restricciones de que nos vamos a plantear esta tarde, pues decidiremos si vemos causa mayor o no. Evidentemente todo pinta que sí por la situación que está viviendo el país y que esto ha provocado de que la falta material y el absentismo en la plantilla pues hace pensar de que está reglamentado y, por lo tanto, entra dentro de ley por esta causa, ¿no?
Sí que sobta, per exemple, la xifra, el fet de que afecti a tota la plantilla. Volem entendre que dins de la SEAT segurament hi ha treballadors que poden fer la seva feina via teletreball, per exemple. Es preveu demanar això a la direcció, que no sigui total aquest ERTO?
Evidentemente nosotros vamos a exigir de que identifiquen a aquellas personas que están teletrabajando en casa. Es cierto que esto es un expediente en abierto que se llama. Puede ser que haya teletrabajo en estas próximas dos semanas, pero no haya más teletrabajo porque los procesos ya está todo hecho, el trabajo se ha realizado y la empresa lo que dijo ayer es de que tal como trabajen o deje de haber trabajo a distancia, estos trabajadores podrán ser incluidos en el expediente. Por lo tanto, esto es una de las discusiones que hoy tendremos a las 3 de la tarde también.
Tenen por de que tot plegat, quan tot es normalitzi, acabi repercutint en la plantilla directament de SEAT, treballadors que no s'acabin incorporant al seu lloc de feina?
De entrada, cuando acabe todo este proceso del ERTE, todos los trabajadores al 100% se van a incorporar a sus puestos de trabajo. Pero sí que es cierto, como bien dices, que después hay un después. Es decir, el mercado habrá que ver cómo reacciona, vamos a ver los clientes si compran coches. Es la gran preocupación de todo el sector al final, porque yo creo que esto va más allá de la crisis del 2008, es algo excepcional y yo creo que nadie sabe cómo va a repuntar en los mercados, cómo va a repuntar la bolsa, cómo va a repercutir en el empleo, y yo espero y deseo que entre todos podamos salir de esta crisis una vez que se establezca el trabajo normal, pero que creo, y no es que sea pesimista en este tema, pero creo que nos va a costar mucho y, por lo tanto, un sector como el nuestro pues le va a costar más que en otros sectores, ¿no? Y desde ese punto de vista pues estamos preocupados, evidentemente. ¿Por qué? Porque en este ERTE no me preocupa porque es de trabajo temporal el expediente, pero en el futuro, si juntamos la electrificación, si juntamos todo el tema medioambiental, todo lo que ya veníamos hablando que iba a reducir el empleo en el tema del sector de la automoción, pues si esto se le suma a toda la situación de los mercados, pues evidentemente podemos pasarlo mal.
Matías Carnero, president del Comitè d'Empresa de SEAT, moltíssimes gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé. Molta sort i bon dia.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Hores d'ara ja són 18 els morts per coronavirus a Catalunya. 12 d'aquestes víctimes estan vinculades al brot de l'Anoia. Ara mateix hi ha un total de 1.400 infectats a Catalunya. Més d'una setantena estan en estat greu. Les últimes morts corresponen a persones que patien malalties prèvies i tenien, a més, edat avançada. En només un dia s'han comptabilitzat uns 500 positius nous, un fet que evidencia la propagació exponencial que està experimentant aquest virus. A tot Espanya, la xifra de contagiats ja frega els 9.000 i els morts superen els 300, exactament 309. Per cert, a Catalunya el protocol de les proves per detectar el coronavirus ha canviat. Ara ja no es fan proves als casos lleus perquè no hi ha prou capacitat i només es fan les proves a malalts de risc. Mentrestant, un equip d'investigadors encapçalat pel científic Oriol Mitjà de l'Institut de Recerca Gran de Germans Trias i Pujol ha posat en marxa el primer assaig clínic que es fa a Catalunya per tractar el coronavirus.
A les persones afectades per coronavirus se'ls donarà un antirretroviral per baixar la càrrega vírica i que d'aquesta manera deixin de transmetre el virus. Però l'assaig no se centra només en les persones ja contagiades. L'objectiu és tant que les persones amb el virus no puguin transmetre'l com que les persones amb qui contacten no arribin a desenvolupar la malaltia. En parla Oriol Mitjà, investigador de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol.
La premissa de la qual parteix l'estudi és que és una malaltia molt transmissible. Una persona amb coronavirus és infecciosa durant 14 dies des de que comença a presentar els símptomes i la transmissió és per la secreció de virus en partícules orals. Aquesta persona infecta entre el 5 i el 15% dels seus contactes, ja siguin contactes de la llar o contactes propers de la feina. L'objectiu del nostre estudi és parar aquestes cadenes de transmissió.
Aquest assaig ha rebut el suport de la Fundació Bill i Melinda Gates. Els primers resultats es tindran en 21 dies.
Mentrestant, i a la Conca d'Òdena, que ja porta 5 dies de confinament, ha rebut el vistiplau del govern per habilitar dues zones d'intercanvi de mercaderies. Una mesura que van demanar tant els quatre alcaldes dels municipis afectats com la mateixa Unió Empresarial de l'Anoia, preveient que l'aïllament anirà per llarg i amb l'objectiu de protegir l'economia productiva del territori. Doncs anem fins allà, anem fins a Igualada, i ja hi tenim el nostre company de Canal Taronja, Anoia, l'Albert Cavallà. Albert, molt bon dia, explica'ns com es lleva la jornada a la capital de l'Anoia.
Doncs molt bon dia, com explicava, un dia de confinament, nou dia de poca activitat als carrers, poca activitat als comerços. Ja són, com explicava, 12 les persones que han mort a causa del virus aquí, tot elles grans i amb patologies prèvies, i dels 85 positius de coronavirus que hi ha fins al moment, 37 són professionals sanitaris. Els quatre alcaldes i alcaldesses dels municipis confinats han anunciat aquest dilluns que demanaran al Departament de Salut que confisqui i utilitzi el nou edifici de la Mútua Igualadina, que encara no s'ha inaugurat, que disposa de 90 places disponibles, perquè, si fos necessari, en properes setmanes es facin servir com a hospital de campanya. De moment, aquestes places no són necessàries, però les properes setmanes, si els casos augmentessin, sí que podrien ser d'utilitat.
Ens estarem pendents de com evoluciona tot plegat. Gràcies, Albert, que vagi molt bé i molt bon dia. I a Barcelona, l'Ajuntament ha previst un paquet de mesures fiscals i econòmiques per contrarrestar l'aturada de l'activitat de moltes empreses durant aquests dies. Seran exempcions fiscals i flexibilització del pagament d'alguns impostos. I és que en pocs dies la capital catalana ha baixat, és evident, el ritme habitual, amb el decret de l'estat d'alarma i el tancament de negocis i d'empreses que no són serveis imprescindibles. Amb aquestes mesures, l'Ajuntament de la capital catalana vol ajudar especialment els petits comerços que estaran amb la persiana baixada durant dues setmanes, però que han de seguir afrontant les despeses fixes. Jaume Collboni és el primer tinent d'alcalde.
El principi general és que es podran flexibilitzar aquests calendaris de tributs municipals prèvia sol·licitud amb un servei específic que posarem en marxa des de l'àmbit de la hisenda municipal. No cobrarem, durant el període que duri aquesta situació, el preu públic de la recollida de residus comercials i industrials a comerços, establiments de restauració, autònoms i empreses afectats per la impossibilitat de la seva activitat econòmica o per la impossibilitat d'obrir els seus establiments durant l'estat d'alarma decretat pel govern.
Una de les imatges més impactants d'ahir va ser veure com algunes línies del metro de Barcelona anaven ben plenes, tot i les recomanacions de mantenir les distàncies i de ser possible no agafar el transport públic si és que es pot evitar. Comprovem ara mateix quina és la fotografia avui. Trini Gutiérrez i Mont Carvajal, molt bon dia, Mont. On sou i què hi veieu o què hi heu vist?
Bon dia, Vanessa. Doncs som a l'estació de Diagonal, el transbordament de la línia 3, la verda, i la línia 5, la blava, a Diagonal. La Trini i jo hem pogut baixar a l'andana de la línia 3 i hem vist que des de fa mitja hora, tres quarts, està molt, molt buida. Els metros que arriben, els combois que arriben, els vagons també estan molt buits. Les persones, la majoria de viatgers, duen guants i mascaretes, tot i que els conductors obren les portes automàticament. Alguns usuaris ho saben, però d'altres no. Tot i així, els usuaris continuen obrint les portes, tenen el tic d'obrir les portes i ho fan, això sí, o amb el braç, amb la roba que porten a la màniga, o bé amb guants. També molts usuaris amb els que hem pogut parlar ens han explicat que agafen el metro perquè no tenen més remei, perquè han d'anar a treballar. Són usuaris d'aquesta línia i ens confirmen que, evidentment, hi ha molt menys gent que altres vegades. També us diem que per megafonia i pels panells lluminosos no paren constantment de donar recomanacions, que són no viatjar si no és imprescindible, que les persones amb risc o amb símptomes no viatgin amb transport públic, els que ho estan fent, els que viatgen amb transport públic, que es mantinguin les distàncies constantment. I un altre missatge que fan per megafonia és que expliquen que els conductors d'autobús no venen bitllets i no obren la porta davantera. S'ha d'entrar als autobusos per la porta del mig i picar. No donen monedes ni canvis als conductors d'autobusos. A la superfície d'aquí, doncs, uns altres uns altres perjudicats del transport públic, un grup de taxistes que ens han explicat que estan absolutament aturats, que porten des de les 5 del matí. El que ha tingut més sort ha fet 2 viatges, 2 usuaris ha portat, els altres cap. I diuen que, doncs, que el tema és, evidentment, el coronavirus, i ara la discussió i el neguit que tenen aquests taxistes és el pagament dels autònoms. No els serveix que s'ajorni, perquè són els diners aquests que no estan fent, no els recuperaran. Aquí, doncs, com veieu, hi ha gent, molts porten mascareta i guants cada vegada més. Alguns se'ls posen a l'entrar, després al carrer se'ls treuen, d'altres continuen portant-los pel carrer. Molt poca gent. Recordem que l'Ajuntament de Barcelona ha reforçat la línia 1 i la línia 5, però aquí hi ha molt menys gent d'un dia de la setmana passada, per exemple.
Doncs sí, és evident que aquests passadissos s'han anat buidant a mesura que també va baixant l'activitat de la ciutat. Moltíssimes gràcies, companyes Trini Gutiérrez i Mont Carvajal. Molt bon dia, que vagi bé. I veiem ara com es lleva, per exemple, la ciutat de Lleida, una ciutat que també està notant molt la ralentització del ritme i que va baixant també, doncs això, amb botigues tancades i amb empreses que han acabat abaixant la persiana. I tenim els nostres companys de Lleida Televisió, la capital del Segrià, Aitor Marichalar i Núria Sirvent. Núria, explica'ns com es lleva la ciutat a aquesta hora.
Perquè feu una idea, una vintena dels més de 400 establiments de l'eix comercial que té una llargada de 3,5 quilòmetres estan oberts, és a dir, que el volum és molt baix. I aquests establiments són els permesos, és a dir, les òptiques, les botigues de tecnologia i supermercats com aquest que ha obert molt puntual a les 9 del matí amb accés restringit. Parlàvem amb algun dels seus treballadors, tots ells amb mascaretes i guants, i ens explicaven que els productes més venuts, doncs, com ja s'està dient últimament, és el paper higiènic i carn, que tenen desaprovisionament de carn, ens comentaven. A més, també hi trobem farmàcies, com aquesta, amb una de les seves propietàries, amb una de les seves dependentes, millor dit, i ens explicava que la gent continua venint demanant paracetamol, que encara en queda, però el que ja no els queda i es continua demanant és, com us dèiem, les mascaretes, els guants i els gels desinfectants, a més també de l'alcohol. L'eix comercial, el carrer Major, està ple de botigues de roba, de complements, de calçat i també de cafeteries i bars. Cafeteries i bars que tenen cartells informant del tancament pel coronavirus, animant a la població a tancar-se, a confinar-se per vèncer el Covid-19 tots units, però també amb frases com... que adoptamos el cese hasta nueva orden porque ya no somos establecimiento de primera necesidad. Una imatge que el dissabte no era ben bé així, perquè moltes cafeteries i bars d'aquí, de l'eix comercial, estaven obertes perquè no havien rebut la notificació oficial de la Generalitat i va tenir que ser la Guàrdia Urbana qui els va obligar a fer el tancament amb més de 150 requeriments i 4 actes per desacatament.
Doncs aquesta és una altra fotografia, en aquest cas a la ciutat de Lleida, com veiem també baixant aquest ritme d'activitat només amb els comerços específics que poden obrir en base a aquest estat d'alarma. Gràcies, companys de Lleida Televisió, per explicar-nos-ho també en directe aquí al Notícies en Xarxa. Què hem de fer si tenim símptomes de coronavirus? I tenim clar quins són aquests símptomes? Aquí van uns quants consells pràctics.
Els més comuns són febre alta, dificultat per respirar, tos o malestar general. En els casos més greus, la infecció pot causar pneumònia, insuficiència respiratòria i altres complicacions. La presentació d'alguns d'aquests símptomes, però, no necessàriament vol dir que estigui infectat del coronavirus. Pot tractar-se d'un simple refredat o d'una grip comuna. Les proves són les que ho han de determinar. Recordem que les persones més vulnerables solen ser persones grans, sobretot, i amb patologies de base, com ara una malaltia cardíaca o pulmonar, o problemes d'immunitat. Com em puc haver contagiat? Les dues vies principals de contagi són haver estat en contacte estret amb un cas probable o confirmat, o bé haver viatjat a una zona afectada pel brot. Si no tenim clar que complim un dels dos requisits, però tenim alguns dels símptomes detallats, hem d'anar a urgències o al CAP? D'entrada, no. Tant el Ministeri de Sanitat com el Departament de Salut demanen primer comunicar-ho als telèfons habilitats, o sigui, al 061, que s'encarregarà de fer un primer triatge. En el transcurs de la trucada ens faran un seguit de preguntes i en funció de les respostes ens indicaran quin és el proper pas a seguir. D'aquesta manera no només minimitzem el risc de contagi, sinó que també evitem la saturació de les urgències hospitalàries. En el cas, però, d'haver d'anar al CAP o a urgències, cal adreçar-se directament al taulell d'admissions per informar de la sospita. No us espereu a la sala d'espera. Es posarà immediatament en marxa el circuit i us aïllaran per evitar les transmissions dins dels centres sanitaris.
Bloc d'esports encapçalat pel futbol i per la UEFA, que ha de decidir avui com es resolen les lligues europees paralitzades per la crisi del coronavirus. Es reuniran 55 federacions i l'Associació de Clubs Europeus, que ja ha manifestat la voluntat que es completin els campionats i que s'ajorni l'Eurocopa fins al 2021. La màxima competició continental de seleccions es disputarà en 12 països, dels quals 10 tenen la competició domèstica suspesa. La pandèmia també afecta la Lliga ACB de bàsquet, que queda ajornada fins al 24 d'abril. Els 18 clubs que la integren ho han acordat per unanimitat. Tot i la suspensió de gairebé 2 mesos, el president de l'ACB, Antoni Martín, ha dit que la intenció continua sent la de completar el calendari sempre que la situació ho faci possible. I la Federació Espanyola de Piragüisme ha decidit allargar la suspensió temporal de les competicions fins al 30 d'abril. D'aquesta manera es veuen afectades la Copa d'Espanya, la Segre Cup i la Copa Pirineus, que s'havien de disputar al Parc del Segre. Ens amplia la informació des de Pirineus Televisió, Alba Baró.
La Federació Espanyola de Piragüisme allarga la suspensió temporal de competicions. L'organisme havia decretat l'aturada de les proves fins al 29 de març i ara queden suspeses fins al 30 d'abril. D'aquesta manera es veuen afectades la Copa d'Espanya, la Segre Cup i la Copa Pirineus, que s'havien de celebrar al Parc del Segre.
I amb això és una decisió de la Federació Espanyola i de la Federació Internacional que nosaltres, en el cas de l'emergència que hi ha, pues, valorem que sigui així, perquè aquestes competicions el que fan és promouen moviments de persones.
Una mesura per combatre la propagació del coronavirus i que també ha comportat el tancament de les instal·lacions alturgellenques.
La xarxa de comunicació local. Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be is now coming true, especially for me, and the reason is clear, it's because you are here. You're the nearest thing to heaven that I've seen. A pleasing sense of happiness for me. There is only one wish on my mind. When this day is through, I hope that I will find that tomorrow will be just the same for you and me. All I need will be mine if you are here.
Top of the world. I'm on the top of the world. Notícies en xarxa. Edició Matí. Amb Vanessa Raja.
Bon dia. El govern espanyol ha restablert des d'aquesta mitjanit els controls de fronteres per carretera. No és un tancament d'accessos, com el que demana la Generalitat, ni efecte d'augment ports ni aeroports. Només poden entrar els ciutadans o residents espanyols, treballadors transfronterers i els que acreditin causes de força major. No es descarta reforçar amb l'exèrcit d'aquests punts duaners i la mesura no afecta el pas de mercaderies. Ja són 7 els estats membres de la Unió Europea que apliquen aquestes restriccions per contenir la propagació del coronavirus. Un virus que a Catalunya ja ha deixat 18 morts, la majoria d'ells a causa del brot de l'anoia. Entre els positius, que ja superen els 1.400, hi ha el mateix president de la Generalitat, Quim Torra. Una setantena dels infectats es troben en estat greu. Seguim un dia més en edició especial de Notícies en xarxa per abordar la crisi del coronavirus. Avui és dimarts, 17 de març. Repassem altres titulars, com per exemple que el Consell de Ministres aprova avui un pla de xoc per mitigar els efectes econòmics del coronavirus. Són mesures de suport a assalariats, autònoms, empresaris i famílies. Es concretaran d'aquesta manera anuncis com la prestació per a pares i mares que s'hagin de quedar a casa per cuidar els fills, ajornament de quotes de la Seguretat Social i fórmules que facilitin els expedients de regulació d'ocupació temporals. Expedients com el que ha presentat SEAT sobre tota la plantilla, 14.800 treballadors, pels problemes de producció derivats d'aquesta crisi. Això afecta les plantes de Martorell, Zona Franca i una fàbrica del Prat. En declaracions a la xarxa, el president del comitè d'empresa, Matías Carnero, insisteix que vetllaran perquè, passada la crisi, no es perdi cap lloc de treball, però la gran preocupació és el preu que costarà la recuperació dels mercats.
De entrada, cuando acabe todo este proceso del ERTE, todos los trabajadores al 100% se van a incorporar a sus puestos de trabajo. Pero sí que es cierto, como bien dices, que después hay un después. Es decir, el mercado habrá que ver cómo reacciona. Vamos a ver los clientes si compran coches. Es la gran preocupación de todo el sector al final, porque yo creo que esto va más allá de la crisis del 2008. Es algo excepcional.
Mentrestant, a la Conca d'Òdena, que ja porta 5 dies de confinament, s'habilitaran dues zones d'intercanvi de mercaderies. Una mesura que van demanar els 4 alcaldes dels municipis afectats i els empresaris a l'Anoia per protegir l'economia productiva del territori. L'alcalde del municipi veí de Jorba, David Sánchez, se'n felicitava perquè aquest aïllament suposa un greuge pel teixit empresarial de la comarca. Ho acaba de dir a la xarxa.
Dintre aquests 4 municipis sí que seguia existint aquesta activitat, diguem-ne, industrial, aquesta activitat laboral. Hi havia moltes empreses que estaven patint perquè no podien treure de la zona especialment o accedir a la zona determinats productes, determinats béns per la continuació de la seva activitat. I això sí que representava un important greuge comparatiu amb la resta de Catalunya.
Comença a Catalunya el primer assaig clínic per evitar la transmissió del Covid-19. Hi participen unes 200 persones que han donat positiu i unes 3.000 més que hi han estat en contacte, sobretot de la Conca d'Òdena i de la zona metropolitana nord. En 3 setmanes se'n podrien conèixer els primers resultats. Veiem com està la situació a la xarxa viària catalana. Des del RAC, Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia, doncs encara a aquesta hora del matí es manté una imatge poc habitual a les carreteres catalanes. Segona jornada amb un trànsit molt fluid, sobretot als accessos de Barcelona, tot i que ara mateix destaquem una incidència, un accident a la A26 a Besalú, que talla un carril en sentit Olot i que provoca algunes retencions. També en territori català, des d'avui, es fan controls d'entrada al país, a la Jonquera, per l'AP7. Per aquest motiu també queden tallades la Nacional 2 i la Nacional 260 a Portbou. I també continuen els controls d'accés als municipis d'Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena. Per tant, es fan talls a l'autovia 2, a l'A37, a la C244 i també a la C241C. Per últim, recordar que s'aixequen totes les restriccions als vehicles de transports de mercaderies per poder garantir el subministrament de béns essencials. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Una imatge de tranquil·litat a les carreteres, gens habitual, evidentment, que també es veu al transport públic. Rosa Avis, des de Transmet, bon dia.
Bon dia. Primer de tot, informar que per evitar la propagació del Covid-19 i seguint les indicacions de l'ATM d'ajustar l'oferta a la demanda del transport públic, a partir d'avui el tramvia redueix el servei en dia feiner en un 40%. Pel que fa a les línies metropolitanes de ferrocarrils de la Generalitat i també des d'avui el servei en hora punta és del 60% i la resta de la jornada del 40%. Per la seva banda, Rodalies de Catalunya dona un 100% de servei i tema B incrementa al màxim l'oferta a primera hora a les línies de metro de més afluència, la línia 1, la vermella, i la línia 5, la blava. Aquestes reduccions s'ajusten a la davallada d'usuaris que hi ha en tot el transport públic per la menor activitat laboral i social del país, com comentàveu. Transport públic ara mateix no registra incidències destacables a l'àrea metropolitana de Barcelona, segons metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. No obstant, recordeu que els trens de les línies R6 i R60 de ferrocarrils no arriben a Igualada, confinada, finalitzen i inicien el recorregut a la Pobla de Claramunt. La R3 de Rodalies finalitza a Puigcerdà i es dona servei alternatiu per carretera entre Malgrat de Mar i Blanes a la línia R1 de Rodalies. És tot de moment des de Transmet. Bon dia.
Tenim aquest bloc amb el temps des del Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Cruz, bon dia.
Què tal? Bon dia. Doncs a poc el temps ha d'anar millorant, tot i que no serà fins demà quan ja faci sol arreu de Catalunya i pugi la temperatura. Avui, aquest matí, encara força núvols a tot arreu i pluja, com la que cau ara mateix al sud del país, també a la plana de Lleida. De fet, aquest matí podria ploure una miqueta a qualsevol punt, però a poc s'anirà restringint aquesta pluja cap a l'extrem sud aquesta tarda i a la tarda pot obrir-se alguna clariana pel nord, tot i que al Pirineu encara podria caure algun ruixat. La cota neu pujarà fins als 2.200 metres. També ha de pujar una miqueta la temperatura, tot i que avui quedarem lluny dels 20 graus, com a molt arribarem fins als 17 a la costa. El vent encara bufarà de component est, aquest vent de llevant, amb cos forts a la costa i també a zones elevades, però ja no serà tan fluix com ahir, anirà fluixant al llarg de la tarda i, com dèiem, a partir de demà, quan el temps doncs, ja sigui més assolellat. Ara mateix les temperatures són fresquetes, tenim 9 graus a Sort, 11 a Vic, 13 a Castell d'Aro i 14 a Torredembarra. I veu això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Des d'aquesta mitjanit tornen a haver controls fronterers a les carreteres d'accés al país. Així ho ha decidit el govern espanyol per regular el flux de ciutadans que hi entren per controlar l'epidèmia del coronavirus. L'executiu aclareix que no és un tancament d'accessos i que la mesura no afecta ni a ports ni a aeroports. A partir d'aquesta ordre, només poden entrar per les fronteres terrestres amb la Unió Europea els ciutadans espanyols, els residents a Espanya, els treballadors transfronterers i tots aquells que acreditin amb documents causes de força major o de necessitat. Així ho ha anunciat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
A partir, y les indico, a partir de las 0 horas de esta noche y hasta que concluya la declaración del estado de alarma, solo se permitirá la entrada en territorio nacional por vía terrestre a los ciudadanos españoles, a los ciudadanos residentes en España también, a los trabajadores transfronterizos. Importante, la protección de las condiciones sociolaborales del conjunto de ciudadanos. Y a aquellos que evidentemente también acrediten documentalmente causas de fuerza mayor o situación de necesidad. Como digo, siempre mirando en la lucha contra el virus, pero también mirando al ciudadano, a la seguridad del ciudadano.
Aquesta ordre que anunciava ja la nit el ministre no afecta el transport de mercaderies i el govern de Pedro Sánchez no descarta ampliar-la en un futur al transport aeri i marítim. Ara s'estudiarà si és necessari reforçar els controls fronterers amb efectius de l'exèrcit. La mesura s'ha pres conjuntament amb els governs europeus que han celebrat una conferència telemàtica de ministres d'Interior i de Salut. Avui, a més, hi ha prevista una altra cimera, en aquest cas de caps d'estat i de govern, també serà en la distància. De moment són 7 els països comunitaris que ja controlen també les seves fronteres terrestres. Són Alemanya, Àustria, Dinamarca, Polònia, Lituània, Hongria i la República Txeca. I per cert que la Unió Europea ha proposat als 27 prohibir l'entrada de ciutadans no comunitaris durant 30 dies prorrogables, si és necessari, per evitar la propagació del virus. Avui també hi ha previst un nou Consell de Ministres telemàtic per aprovar el pla de xoc que ha de permetre alleugerir els efectes econòmics derivats de la crisi del coronavirus. Es tracta d'un paquet de mesures de suport, sobretot a assalariats, autònoms, empresaris i a col·lectius vulnerables.
Entre les mesures es preveu agilitzar els expedients de regulació d'ocupació temporals en determinats sectors, la concessió de la prestació per desocupació sense exigir període de carència i la suspensió temporal del pagament de cotitzacions a empreses, autònoms i treballadors. L'executiu pretén anul·lar les cotitzacions obligatòries dels treballadors per compte propi durant el temps que duri l'estat d'alarma. I respecte a l'atur, els treballadors que percebin el subsidi de desocupació el rebran al 100%, sense que se'ls descompti del seu període de dret acumulat. Una altra de les iniciatives pendents de concretar i que més esperen les famílies és la prestació per als pares i mares que s'hagin de quedar a casa per tenir cura dels fills. Tot plegat, després que el govern espanyol ja hagi activat en els últims dies mesures econòmiques com la injecció de més de 18.000 milions d'euros a fi de garantir la liquiditat de petites i mitjanes empreses.
En paral·lel, el govern de la Generalitat també aprovarà avui un decret llei amb noves mesures per reduir l'impacte sobre l'activitat econòmica i l'ocupació. Aniran orientades a garantir la continuïtat de la contractació pública, ajornar el pagament de tributs i oferir respostes als autònoms que s'han vist obligats a aturar la seva activitat. Mentre les administracions dissenyen aquests plans de xoc econòmics, la crisi sanitària va passant factura a les empreses. Una d'elles, SEAT, que ha presentat un ERO temporal, un ERTO, exactament, que et deixarà al carrer tota la plantilla, 14.800 treballadors. D'aquesta manera, la fàbrica de Martorell estarà tancada per causes de força major i, segons la direcció, l'activitat es recuperarà a mesura que es normalitzi la situació. El període de vigència de l'ERTO s'allargarà mentre duri la causa de força major i no es descarta que pugui ser més d'un mes. Avui hi ha una nova reunió entre la direcció i el comitè d'empresa per ajustar les condicions d'aquest expedient. Els sindicats ja han advertit que vetllaran perquè, passada la crisi, no es perdi cap lloc de treball. I també pendents dels mercats financers, com es despertaran avui després d'un altre dia de caiguda en picat. L'IBEX 35 va tancar la jornada ahir amb una davallada de quasi el 8% després d'arribar a caure per sobre del 9%. Ni tan sols la crisi del 2008 ni la posterior recaiguda del 2011 van provocar una patacada tan forta als parquets espanyols. Ja són 18 els morts per coronavirus a Catalunya. 12 d'aquestes víctimes estan vinculades al brot de l'Anoia. Ara mateix hi ha un total de 1.400 infectats a Catalunya. Més d'una setantena més estan en estat greu. Les últimes morts corresponen a persones que patien malalties prèvies i tenien, a més, edat avançada. En només un dia s'han comptabilitzat uns 500 positius nous, un fet que evidencia la propagació exponencial que està experimentant el virus. A tot Espanya, la xifra de contagiats frega ja els 9.000 i els morts superen els 300, en concret 309. Per cert, a Catalunya, el protocol de les proves per detectar el coronavirus s'ha modificat. Ja no es fan proves als casos lleus perquè no hi ha capacitat per fer-les i només es fan les proves als malalts de més risc. Entre les persones que estan diagnosticades de coronavirus, en les últimes hores hi ha el propi president de la Generalitat, Quim Torra, que s'afegeix al positiu que també va donar el vicepresident econòmic Pere Aragonès. Ell mateix ho ha comunicat.
Vull explicar-vos que, en havent presentat alguns dels símptomes previstos, m'he fet el test del Covid-19 que ha donat positiu de la malaltia. Us parlo des de la casa dels canonges, on ja ahir em vaig instal·lar preventivament. Us torno a demanar, com he insistit aquests dies, en ser tots molt conscients del perill d'exposar-nos i d'exposar els altres al risc del contagi.
Mentrestant, un equip d'investigadors encapçalat pel científic Oriol Mitjà de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol ha posat en marxa el primer assaig clínic que es fa a Catalunya per tractar el coronavirus. Els autors de l'assaig s'han mostrat contingudament optimistes i afirmen que tindran els primers resultats en 3 setmanes.
A les persones afectades per coronavirus se'ls donarà un antirretroviral per baixar la càrrega vírica i que d'aquesta manera deixin de transmetre el virus. Però l'assaig no se centra només en les persones ja contagiades. L'objectiu és tant que les persones amb el virus no puguin transmetre'l com que les persones amb qui contacten no arribin a desenvolupar la malaltia. En parla Oriol Mitjà, investigador de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol.
La premissa de la qual parteix l'estudi és que és una malaltia molt transmissible. Una persona amb coronavirus és infecciosa durant 14 dies des de que comença a presentar els símptomes i la transmissió és per la secreció de virus en partícules orals. aquesta persona infecta entre el 5 i el 15% dels seus contactes, ja siguin contactes de la llar o contactes propers de la feina. L'objectiu del nostre estudi és parar aquestes cadenes de transmissió.
Aquest assaig ha rebut el suport de la Fundació Bill i Melinda Gates. Els primers resultats es tindran en 21 dies.
Mentrestant, la Conca d'Òdena, que ja porta 5 dies de confinament, ha rebut el vistiplau del govern per habilitar dues zones d'intercanvi de mercaderies. Una mesura que han demanat tant els quatre alcaldes dels municipis afectats com la Unió Empresarial de l'Anoia, preveient que l'aïllament aniria per llarg i amb l'objectiu de protegir l'economia productiva del territori. La notícia ha estat rebuda amb alleugeriment pels veïns de la comarca. La dels checkpoints era una notícia tranquil·litzadora, però el segon baló d'oxigen que han rebut en les darreres hores els veïns de la Conca d'Òdena ha estat conèixer que finalment, i després de la crida pública dels alcaldes, l'empresa propietària de la Mutua Igualadina s'ha avingut a cedir l'edifici per convertir-lo, quan convingui, en un hospital de campanya. D'altra banda, l'Ajuntament de Barcelona ha previst un paquet de mesures fiscals i econòmiques per contrarrestar l'aturada de l'activitat de moltes empreses durant aquests dies. Seran excepcions fiscals i flexibilització del pagament d'alguns impostos. I és que en pocs dies la capital catalana ha baixat el ritme habitual amb el decret de l'estat d'alarma i el tancament de negocis i empreses que no són imprescindibles. Amb aquestes mesures, l'Ajuntament de la capital vol ajudar especialment els petits comerços que estaran amb la persiana abaixada durant com a mínim dues setmanes, però que han de seguir afrontant les despeses fixes. Jaume Collboni és el primer tinent d'alcalde.
El principi general és que es podran flexibilitzar aquests calendaris de tributs municipals prèvia sol·licitud amb un servei específic que posarem en marxa des de l'àmbit de la hisenda municipal. No cobrarem, durant el període que duri aquesta situació, el preu públic de la recollida de residus comercials i industrials a comerços, establiments de restauració, autònoms i empreses afectats per la impossibilitat de la seva activitat econòmica o per la impossibilitat d'obrir els seus establiments durant l'estat d'alarma decretat pel govern.
Aquests dies, i com a resultat del coronavirus, són moltes les empreses públiques i privades que han optat per enviar els seus treballadors a casa a seguir fent feina, però sense trepitjar les instal·lacions de l'empresa per evitar així el màxim de contactes i de contagis. Espanya i Catalunya, però, no són territoris massa habituals al teletreball i implantar-ho en pocs dies pot arribar a generar més problemes que avantatges. Volem analitzar aquesta situació amb l'Eva Rimbau. Ella és professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya. Senyora Rimbau, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
No sé si vostè té la mateixa sensació que tots plegats, que s'està fent més pel teletreball en aquest país en 5 dies que s'havia fet en tota la vida.
Doncs sí, clarament. En parlem més seriosament que mai i ho està implementant molta gent i moltes empreses que potser no s'ho haguessin imaginat mai, no, que ho farien. En aquest sentit és una autèntica oportunitat pel teletreball perquè l'acabem implementant d'una manera més natural i més generalitzada del que s'intentem fer fins ara.
Per tant, consideren que de l'adversitat que estem passant ara es pot treure una lliçó positiva i que serveixi perquè moltes empreses vegin que realment el teletreball és possible?
Doncs mira, això dependrà una mica de l'actitud amb la que les empreses precisament es prenguin aquesta situació, no? Com tu deies, el teletreball probablement a moltes empreses s'està implementant d'una manera d'emergència, no? Sense haver-ho planificat, sense haver previst els canvis tecnològics i organitzatius necessaris, i això no és la manera d'obtenir la millor productivitat. A més, pensem que molts treballadors estan a casa seva amb les criatures o altres persones dependents, que tampoc és la situació òptima per teletreballar. Aleshores, és possible que des del punt de vista productiu els resultats d'aquest teletreball no siguin els millors. I el que jo no voldria és que això s'hagués fet com a excusa en el futur per dir no, ja vam provar el teletreball quan va passar allò del coronavirus. Quin desastre, tu, no ho farem mai més de la vida. No, és que això no és una situació normal, és una situació extraordinària i el teletreball ens ajudarà molt a que continuem amb la màxima normalitat possible, ateses les circumstàncies. Però no és un teletreball normal, planificat, amb recursos, amb mitjans, amb més gent tranquil·la a casa. És un teletreball, podríem dir, d'emergència, no? I és així com ens hem de prendre. Aleshores, si entenem que aquest és un teletreball una mica especial, aprenguem les lliçons que en podem aprendre I a partir d'aquí, quan les coses retornin a la normalitat, doncs reaprofitem-ho, no?, i fem-ho bé.
Perquè, precisament per això que està dient vostè, que s'està fent tot molt de pressa i segurament moltes empreses no estan preparades per tenir el teletreball a punt. Quins són els errors més comuns que es poden estar cometent ara per part d'aquestes empreses no preparades?
Sí, a banda, el tema tecnològic, no, que diguéssim que és difícil d'un dia per l'altre assegurar que tothom tingui ordinadors i connexions i tot això, no? Això seria un primer problema que... Si no, que és materialment, si no ho pots salvar, doncs materialment no serà possible, no?, fer teletreball, perquè ja no tenim altres opcions com d'anar a biblioteques perquè estan tancades o coses així. Superant el tema tecnològic, hi ha un tema organitzatiu molt important, que és els comandaments. Han de dirigir diferent i han de planificar la feina diferent. I aquí no és enviar la gent a casa i fes el que puguis, sinó que és parlar persona per persona, com t'organitzaràs, què m'agradaria que fessis, i accelerar o intensificar la comunicació directa entre els comandaments i els treballadors. Aquest seria el primer problema més gros que faria que el teletreball fos desastrós, que és simplement enviar-la a una casa i esperar que ho faran bé, no? No hem de canviar la manera de dirigir, hem d'intensificar les comunicacions, això seria el bàsic.
En tot cas, com dèiem, és tota una lliçó accelerada de teletreball en un país on no està gaire instaurat. Veurem quina és la lectura que es pot fer un cop passi tot plegat, si finalment hi haurà empreses que apostin per aquest teletreball i les seves avantatges, o si decideixin abans que s'han de posar molt les piles i posar les mesures necessàries. Eva Rimbau, professora d'Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, de la Universitat Oberta de Catalunya, gràcies per explicar-nos-ho, que vagi molt bé. Molt bon dia. Ara ens volem quedar amb un testimoni molt específic vinculat a aquesta crisi del coronavirus. Escoltarem un testimoni, el de l'Helena Sintes. Ella és neumòloga de Can Ruti i està confinada preventivament. Ens explica per què i, a més, ens dona alguns consells.
Jo no estic infectada, he donat negatiu en el test, però de totes maneres, com soc contacte de risc, estic en aïllament preventiu i, per tant, he de complir el mateix protocol, no? Intento mantenir uns horaris per no trencar, mantenir el ritme circadià, anar a dormir d'hora, aixecar-me d'hora. Al matí, quan em llevo, fer una mica d'exercici. Per últim, només volia donar un missatge, doncs, de tranquil·litat, de calma, de, com ja s'ha dit des de les institucions i autoritats sanitàries, doncs, que la gent sigui responsable. A nosaltres dependrà com a societat de com evolucioni aquesta situació. Si tothom fa les mesures que s'indiquen, minimitza les sortides, no s'uneix en gent, el sistema podrà suportar i anar portant la situació. Si la gent no compleix aquestes mesures, doncs podem arribar a un punt de col·lapse, que és el que s'està intentant evitar. Molts ànims i una abraçada a tots.
Abordem els esports parlant de futbol i, en concret, fixant-nos en la UEFA, que ha de decidir avui com es resolen les lligues europees paralitzades per la crisi del coronavirus. Es reuniran 55 federacions i l'Associació de Clubs Europeus, que ja ha manifestat la voluntat que es completin els campionats i que s'ajorni l'Eurocopa fins al 2021. La màxima competició continental de seleccions es disputarà en 12 països, dels quals 10 tenen la competició domèstica suspesa. Cal destacar que el volum de negoci de les grans lligues europees genera ni més ni menys que 20.000 milions d'euros per temporada, en aquest cas en concepte de drets audiovisuals. La pandèmia també afecta la Lliga ACB de bàsquet, que queda ajornada fins al 24 d'abril. Els 18 clubs que la integren ho han acordat per unanimitat. Tot i la suspensió de gairebé 2 mesos, el president de l'ACB, Antoni Martín, ha dit que la intenció continua sent la de completar el calendari sempre que la situació ho faci possible. I la Federació Espanyola de Piragüisme ha decidit allargar la suspensió temporal de les competicions fins al 30 d'abril. Ens amplia la informació des de Pirineus Televisió, l'Alba Baró.
La Federació Espanyola de Piragüisme allarga la suspensió temporal de competicions. L'organisme havia decretat l'aturada de les proves fins al 29 de març i ara queden suspeses fins al 30 d'abril. D'aquesta manera es veuen afectades la Copa d'Espanya, la Segre Cup, i la Copa Pirineus, que s'havien de celebrar al Parc del Segre.
Ja, això és una decisió de la Federació Espanyola i de la Federació Internacional, que nosaltres, en el cas de l'emergència que hi ha, pues, valorem de que sigui així, perquè aquestes competicions el que fan és promouen moviments de persones.
Una mesura per combatre la propagació del coronavirus i que també ha comportat el tancament de les instal·lacions al Turgellenques.
És a dir, l'emergència és important i al ser important pues, hem de tindre ser ben conscients del que es té que fer i si les autoritats ens recomanen que no ens moguem de casa, pues, és el que hem de fer.
Així mateix, s'han ajornat els dos selectius per anar als Jocs Olímpics de Tòquio d'aquest estiu. Entre ells, el selectiu d'eslàlom programat per al 4 i 5 d'abril a Londres, al qual pugna Núria Vilarrubla.
I més crides des del món de l'esport per la gent que es quedi a casa. És una crònica de Lleida Televisió.
L'aturada del món de l'esport ha enganxat els clubs i esportistes d'elit en plena temporada. Tots, però, han decidit fer cas a les recomanacions i confinar-se. Molts d'ells fins i tot han fet una crida a través de les xarxes socials. El medallista olímpic Saúl Cravioto tenia aquesta setmana el selectiu pels Jocs Olímpics que s'haurien de fer a l'estiu a Tòquio. Ara mateix és a casa amb la família.
En mi caso, pues bueno, yo esta semana tenía una prueba de selección muy importante para ir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero bueno, creo que ahora mismo no es momento de pensar en eso, es momento de ser solidario, de colaborar, y lo más importante en esta vida es la salud.
Igual passa als esports d'equip, tots ells confinats a casa i amb els estrangers i els jugadors que no són de Lleida, que han tornat als seus països i ciutats d'origen.
Estos son los momentos, el més important és solventar el problema que tenim la societat.
Desde aquí seguro que cuando termine esto seremos más fuertes.
Clubs com el CB Pardinyes han fet una crida, per exemple, a través de les xarxes socials de recomanacions de llibres i pel·lícules de bàsquet. D'altres, com el Lleida Esportiu, han fet un 11 ideal amb paraules com solidaritat, serenitat i prudència.
La xarxa de comunicació local.
A l'altra banda del mirall, algú respira un bri d'oxigen que he oblidat mentre travesso amb un botó. El trau al coll d'una camisa de cotó. M'agrada veure que el matí segueix sonant a la finestra i en programació constant, no dic que no. Soc tripulant del Pal Major, d'alguna passa que m'alvira l'horitzó. Saps que la son fa olor de pa. Hi ha una estació, la pressa viatge amb ser retard. Punts de llibre per fixar-me el pensament. Sóc el costum d'un animal de cos present i encara penso la raó concreta del meu dia. De veritat són els motius que vam sopar. La mentida, un got de plàstic a la mà. Jo et prometo que no crec en tot això. De veritat que jo només respiro dins d'una cançó. Per fer menys mal a les estrofes de la premsa elemental que renta els draps i mai no plou. Va ser primer la solitud o potser l'ou i de ben cert que posaria els peus al riu, però està prohibit dins un sistema productiu i encara busco la raó concreta del meu dia. De veritat són els motius que vam sopar. La mentida, un got de plàstic a la mà. Jo et prometo que no crec en tot això. De veritat que jo només respiro dins d'una cançó. De veritat són els motius que vam sopar. La mentida, un got de plàstic a la mà. Jo et prometo que no crec en tot això. De veritat que jo només respiro dins d'una cançó.
la xarxa de comunicació local.